Molt bon dia, hola, què tal, com estem? Són les 10 del matí, no les 10 i 4, esperàvem el butlletí amb els companys de la xarxa que per alguna qüestió tècnica doncs, no ha acabat de sortir. Us donem la benvinguda un matí més al programa La Ciutat, que com sabeu us acompanya de dilluns a divendres aquí a l'antena de Ràdio Calella entre les 10 i les 12 del migdia. Us avanço molt ràpidament el contingut del programa d'avui. Avui comença el curs a l'aula d'extensió universitària. En parlem d'aquí a uns minuts via telèfon amb la seva presidenta, la Sílvia López. Avui també a La Ciutat hem convidat a l'Associació i Fundació de Cardiopaties Congènites. Ens visiten la psicòloga de l'associació, la Gemma Solà, i la Míriam Marrec, que és la mare d'un ja adolescent afectat d'una malaltia, en aquest cas una malaltia del cor, una malaltia congènita. Això pel que fa a la primera hora de La Ciutat. A la segona farem tertúlia, vindran el Miquel Campoy, el Jaume Torrent, la Teresa Márquez i el Josep Grima a debatre temes de ciutat. I avui acabarem La Ciutat amb música de Don McLean, aquest músic novaiorquès, cantautor de folk, que va néixer tal dia com avui, de l'any 1945. Són algunes de les, alguns dels continguts que tenim preparats per al programa d'avui. Actualitzem aquesta hora del matí, informació de serveis. Quan són les 10 i 2 minuts, fem cop d'ull al temps que ens espera per avui. Atenció, aquest petit canvi de temps que ens anuncia el Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui tenim aquest petit canvi de temps que com a mínim ens portarà un descens de les temperatures. També al llarg d'aquest matí no descartem algun ruixadet poc important al Maresme Sud i primeres hores de la tarda d'avui tampoc no es descarta un xàfec al centre i nord de la comarca. En tot cas, serien sempre fenòmens aïllats, irregulars i poc importants. Les temperatures, això sí, van a la baixa, baixant les mínimes de la passada nit, encara baixaran més les màximes en el dia d'avui, i de cara als propers dies doncs, haurem de parlar d'això, d'unes temperatures ja plenament normalitzades pel que és el mes d'octubre, i deixem enrere aquest inici de tardor tan càlid que hem tingut en les darreres jornades. De cara a demà, el domini del sol farà que la màxima pugui pujar una miqueta cap als 24 graus al migdia, però les mínimes seran més baixes. Ens haurem d'abrigar una miqueta més a primeres hores del dia. Per la seva banda, els vents, com avui, fluixos, de mar cap a terra i la situació marítima que continuarà tranquil·la. De núvols poquets, potser a primeres hores del dia de demà encara puguin quedar restes de núvols baixos, però després marxaran i el sol s'imposarà.
Doncs mira, quasi que estem contents, eh?, de poder dir que baixen una miqueta les temperatures, que déu-n'hi-do ahir el nivell d'humitat a l'ambient que hi havia, eh? Si avui entreu al nostre espai web a radiocalella.cat i com a notícies destacades, hi podeu llegir que l'Ajuntament torna a quedar-se sense la pancarta dels presos polítics, les presidències de GESVIA i de Ràdio Calella Televisió que es queden en mans del govern, que cedeix una vicepresidència a Ciutadans, i també 3.650 inscrits per l'Ironman Barcelona d'aquest cap de setmana. Fem cop d'ull a aquesta hora del matí també el que publica la premsa d'avui dimecres. Diu el periòdico a la seva portada que el sobiranisme crida a la desobediència massiva. El Suprem debat com farà públic el veredicte en quant a la sentència del procés. I aquest diari que també diu avui que els experts avisen contra l'accés de l'activitat extraescolar. El diari La Vanguardia a la portada diu: l'independentisme crida a la desobediència civil davant la sentència. JxCat, Esquerra, la CUP, Òmnium i ANC escenifiquen unitat en el segon aniversari del 1 d'octubre. El govern es compromet a avançar sense excuses cap a la República Catalana. I aquest diari també diu a La Vanguardia que Trump furga en el Russiagate per atacar els demòcrates. També La Vanguardia destaca que el Camp Nou comença les reformes per a la reforma. De la premsa que es publica al conjunt de l'Estat, el diari El País diu que el secessionisme agita els carrers i crida a la desobediència. I el diari El Mundo, que també a la seva portada diu que Sánchez disposat a activar la llei de seguretat nacional. I si avui heu d'agafar el transport públic a aquesta hora del matí, informació actualitzada del Centre d'Informació de Transport Metropolità. normalitat a aquesta hora a la xarxa de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències destacables, segons indiquen els centres d'informació de Transmet, en els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Deu i sis minuts. Nomi, Esteve, molt bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Com estem?
Molt bé.
Bé? Què destaques avui?
Doncs mira, avui destaco que ahir, bueno, com tots bé sabran, es van fer diferents actes a la comarca per commemorar el segon aniversari de l'1 d'octubre, però el més destacat, si més no, que porta més importància, és que Quim Torra va ser ahir al Maresme, va visitar la població de Canyamars, en el nucli de Dosrius, que va ser un dels municipis més petits on hi va haver càrregues policials ara fa 2 anys durant el referèndum de l'1 d'octubre. Que l'acció d'aquell 1 d'octubre diu quin és el camí, ha remarcat Torra en l'acte d'ahir i va afegir que s'ha de seguir el moviment independentista català. Explicava que la fórmula la sabem, que és una ciutadania apuradada i conscient dels seus drets civils, socials i polítics i que els defensen i unes institucions al seu costat. El president de la Generalitat també va recordar que aquell dia es va votar un estat independent en forma de república i per això va assegurar que aquest és l'objectiu i no s'hi valen excuses. Al parer de Torra, l'1 d'octubre porta llum i llibertat i va assegurar que davant d'una ciutadania apoderada i conscient les institucions han d'estar sempre al seu costat. Per això va reiterar i en aquest acte que la via és la del 1 d'octubre, la del referèndum, quan es va votar la Constitució d'un estat independent en forma de república, i afegia que aquest és l'objectiu i no s'hi valen excuses. Però també val a dir que ahir també vam fer una entrevista al president Torra a la BBC per en l'aniversari del 1 d'octubre i li van preguntar, bé, doncs, president, com vol aconseguir la República Catalana? I va dir, doncs, també amb un referèndum, i li van preguntar, val, però com ho farà? Si sí. El de fa 2 anys no us veuen podent sortir, mira com estan les coses ara a Catalunya, i va dir que no podia desvelar perquè si no acabaria com els seus companys que estan presos o exiliats.
Ja. Molt bé.
Més coses que destaquem, i és que gairebé 5.000 participants van assistir a la 12a edició de Mataró Camina per l'Alzheimer, que va tenir lloc diumenge passat a Mataró. L'esdeveniment va estar consolidat amb una de les grans cites solidàries de la capital del Maresme i va tornar a ser un èxit de participació. Tots els caminants van posar el seu granet de sorra per conscienciar i sensibilitzar sobre la malaltia neurodegenerativa de l'Alzheimer per recaptar fons per combatre-la i també per ajudar els malalts i els seus familiars. Com en els darrers anys, la caminada va comptar amb 3 recorreguts diferents a nivells perquè tothom hi pogués participar, adaptats a les possibilitats de cada persona. En acabar, hi va haver una festa per tothom al nou Parc Central de Mataró i l'acte va estar organitzat per l'associació Mataró Camina. I ja també per acabar, notícies comarcals, una notícia més que comarcal és a nivell també català, i és que ja s'ha donat per tancada la campanya forestal a Catalunya amb un balanç de 212 incendis forestals, una xifra que ens situa per sota de la mitjana dels últims 15 anys, tot i l'elevat risc d'incendi que hem anat recordant també aquí, sobretot no feu
foc al bosc.
De fet, el Consell Comarcal, encara que ja s'ha donat per tancada la campanya forestal a Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme manté encara algunes restriccions, com per exemple la prohibició de fer el foc al bosc fins al 15 d'octubre. Per tant, ara fins al 15 d'octubre no podrem fer foc aquí al bosc al Maresme per precaució, allargant així la temporada.
És que les temperatures són altes.
Clar, les temperatures són altes, per tant, el risc d'incendi segueix elevat, encara que Quim Serra ens ha donat bones notícies.
Jo friso ja, perquè vagin les temperatures.
De fet, una tercera part d'aquests incendis d'aquest estiu han estat focs de vegetació o forestals, atès que les altes temperatures de l'estiu no han ajudat en la prevenció d'incendis que es fa des de la comarca. Per exemple, ens fem ressò avui, que és la secció comarcal, que des de Tordera, des de Ràdio Tordera, explica que els bombers de Tordera han participat aquest estiu en l'extinció de diversos incendis, no només de la comarca, i ho explicava en declaracions a Ràdio Tordera al cap de bombers del Parc de Tordera.
Hem tingut un episodi d'altes temperatures, a més barrejat amb una sequedat que portàvem ja acumulada dels darrers anys. Clar, llavors això ens feia estar molt alerta amb els focs, sobretot amb zona forestal, i la tendència de bombers de la Generalitat ha sigut abocar molts recursos per intentar aturar els incendis. És a dir, tenim ara uns incendis que tenen molta capacitat, és a dir, poden tindre un potencial molt gran, i la nostra actuació doncs, seria intentar atacar-los quan encara són incipients perquè no passin a gran incendi.
Bé, ja hem escoltat el cap del Parc de Bombers de Tordera i ara també s'engega una altra, no podríem dir alarma, però es recomana que ara davant d'aquesta temporada de pluges que ve, sabem que amb la tardor doncs, venen més pluges i benvingudes que seran, doncs, també els bombers fan una crida a mantenir els embornals i les canalitzacions netes doncs, per evitar mals majors i ja sabem que aquí al Maresme quan plou, plou.
I tant.
I per evitar doncs, això,
les
inundacions i rieres,
i
sobretot que recomanen que les tinguem netes.
Molt bé, Naomi, fins demà. Que
fins
tinguis
demà.
Un bon dia, gràcies. I si us heu de moure amb vehicle avui per la ciutat de Calella, sapigueu que el carrer Balmes, entre Bruguera i Església, està tallat avui fins a les 4 de la tarda. I també destaquem un tall al carrer Sant Pere, entre Jubarra i carrer Bruguera, que un tall que ha començat doncs, fa mitja horeta a les 9:30 i acabarà vora 11:45. Deu i 12, fem una pausa i parlem amb Sílvia López, és la presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària. Avui engega el nou curs de l'Aula.
Ràdio Calella. Ràdio Calella. Ràdio Calella. Calella.cat.
Si tens molts seguidors a les xarxes socials, ets una persona influencer. Però saps que en tinguis molts o pocs, pots ser sangfluencer? Utilitza la teva influència perquè tothom qui pugui vingui a donar sang a la propera Marató de Donants de Sang a Calella, divendres 4 d'octubre de 10 del matí a 10 del vespre a la Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet.
Amb la col·laboració de Ràdio Calella Televisió.
InLingua, cursos totalment subvencionats, prioritàriament per a persones en situació d'atur. Cursos d'anglès A2 i B1. Curs d'activitats de gestió administrativa, nivell 2. Curs d'activitats administratives en la relació amb el client, nivell 2. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals, nivell 1. No deixis passar aquesta oportunitat. Informa't ara mateix dels dies del curs que t'interessa i dels requisits d'accés. InLingua, carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 14 91. I al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Generalitat de Catalunya, Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
i Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Sabies que a Catalunya cada setmana neixen 14 infants amb un problema al cor? Un de cada 120 naixements. El 6 d'octubre puja al Parc d'Atraccions Tibidabo i celebra la 25a Gran Festa del Cor en suport a aquests infants i les seves famílies. Informa-te'n a la web de l'Associació de Cardiopaties Congènites. No te la pots perdre.
Amb la col·laboració de Ràdio Calella Televisió.
Avui dimecres, el Casal l'Amistat acull la conferència inaugural del nou curs 2019-2020 de l'Aula d'Extensió Universitària amb una conferència que farà Arcadi Oliveres. Parlarà de les armes que enriqueixen a pocs i que maten a molts. Avui tenim en línia a la directora d'aquesta Aula d'Extensió Universitària, la Sílvia López. Què tal, Sílvia? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Com ha anat l'estiu? Bé?
Sí. Molta
bé.
Calor, eh?
Molta.
Com tothom, queixar-me de la calor, però bé.
Aquest any ens ha castigat fort. Bé, avui, dimecres, comenceu aquest curs. Explica'ns una miqueta.
Doncs mira, estem molt contents. Aquest any, sembla mentida, han passat ja 10 anys, és el nostre desè curs, i bé, comencem amb el doctor Arcadi Oliveres, que és el professor que va inaugurar aquesta aula fa 10 anys. la primera conferència la van fer ell, amb ell parlant de finances ètiques per a un món millor, i bé, ara veurem també una mica què ens diu d'aquests anys, si anem cap a un món millor o no.
Amb un tema molt d'actualitat, armes que enriqueixen a pocs i que maten a molts, en aquest cas, no?
Exacte,
la venda d'armes, de la que tant es parla,
sí.
No?
Sí. Ja sabeu que ell és un gran expert. A més, ja en els seus temps, ja la seva tesi doctoral va anar sobre això. Per tant, doncs, estem molt contents perquè sigui ell el que torna i perquè sigui un tema tant d'actualitat, malauradament, i que ell domina també.
Comenceu avui i a partir d'avui cada dimecres.
Cada dimecres, sí.
Em pots destacar algunes conferències d'aquesta temporada, Sílvia?
Mira, en principi, bueno, com sabeu, nosaltres intentem tocar una mica de tot. N'hi ha de ciències sobre la física quàntica, també de filosofia, que el títol ja és molt prometedor, El viatge d'Ulisses a Ítaca o El sentit de la vida. Parlarem també de història, del Tribunal de la Inquisició, parlarem d'Etiòpia, parlarem de música i matemàtiques. Aquest any el que fem, ja sabeu que cada vegada que podem intentem fer el que nosaltres diem un monogràfic, que és, doncs, cada dimecres final de mes aprofundir en un tema i que tingui una continuïtat al llarg de tot el curs. N'hem fet, no ho sé, sobre el Renaixement, sobre Egipte. I aquest any el titularem Amb ulls de dona, una mica per sumar-nos a tots aquests moviments que hi ha també per donar encara més visibilitat al que han fet les dones al llarg de la història. I una mica també com a homenatge, perquè vam començar que hi teníem un 90% de senyores i un 10% de senyors a l'aula. Això, afortunadament, ha anat variant.
S'ha equilibrat?
No diria que és un 50%, però moltes senyores han anat portant amics, companys, parelles, i bueno, s'ha equilibrat molt, amb la qual cosa, doncs, també per la discussió enriqueix, no?, a l'hora del col·loqui.
Clar.
I bé, una mica també homenatge, no?, en aquesta confiança que ens van fer tantes senyores ara fa 10 anys.
Ara fa 10 anys i es troben ara en ple 2019 amb que tenen overbooking, allò, una llista d'espera de gent que vol també formar part de l'aula d'extensió universitària, però que no té lloc.
Sí, la veritat que sí. No és una cosa que només passi a Calella. Passa, ens consta, totes les aules. I bueno, és així, perquè els aforaments són els que són, però per un cantó és fantàstic, perquè dius, després de 10 anys, no?, que tinguem tanta llista d'espera, vol dir que més o menys ho fem bé o que estàs resultant bé entre tots. I per l'altre, doncs, que més voldríem que pogués acollir tothom. És difícil de gestionar també, perquè penseu que és una junta és voluntariat, tampoc som tants, i és clar, tantes persones. Nosaltres també fem moltes sortides culturals per complementar les conferències i, bueno, hi ha també uns números que més tampoc els podem gestionar perquè se'ns escapa ja de les mans.
Perquè quanta gent acostuma a venir cada dimecres a les conferències?
Home, gairebé 200.
Clar, sí. Teniu pensat canviar d'emplaçament? No sé, penso en aquest nou auditori al darrere de l'Hostal Vell, per exemple.
Aquest auditori ens han confirmat que l'aforament serà de 150 persones.
Clar.
Per tant, també el descartem.
Queda petit, clar.
Sí. Després també hi ha un altre problema. Tot el que queda passat de la carretera a Calella, no sabem tampoc ben bé quin resultat podria tenir, perquè penseu que nosaltres estem molt cèntrics, amb la qual cosa, doncs, afavorim molt la persona que ve de fora amb el tren. Tenim també un pàrquing que ens cedeixen molt a prop de la sala. Vull dir, són molts aspectes a considerar.
Molt bé, doncs, avui conferència inaugural. És oberta a tothom?
Sí, la primera sí.
Espereu molta gent? Suposo que sí.
Sí, la veritat que sí, esperem molta gent.
Doncs avui a partir de 6:45, al Casal Amistat, aquesta conferència d'Arcadi Olivera sobre aquestes armes que enriqueixen a pocs i que maten a molts. Sílvia López, alguna cosa més?
Bueno, aprofito, ja que ens heu donat l'oportunitat de parlar per antena, doncs agrair a tots els sponsors, a l'Ajuntament, el suport que durant 10 anys ens han donat. La veritat és que, si us fixeu amb la gent que ens ajuda econòmicament i alguna altra persona també que de manera anònima, que no vol tant que se sàpiga, però la veritat és que gràcies a la confiança d'aquesta gent durant 10 anys ens permet que fem uns preus que penseu que tot el curs val 39 euros, gairebé simbòlic, és com un euro per conferència. Uh-huh. I és una bona oportunitat, ara que fem 10 anys, per agrair moltíssim a tota aquesta gent que ens fa aquest suport, perquè sense això no podríem tirar l'aula endavant.
Per què? Sobre quin pressupost us moveu, Sílvia, a l'any, vosaltres?
Ens estem movent sobre, bueno, durant 10-12.000 euros.
Uh-huh, clar, sí.
Vull dir que necessitem molt de suport de fora, perquè amb les quotes dels socis és només d'una manera simbòlica, no ho podríem assumir. Uh-huh. Però per sort tenim un gran recolzament, i és que el tenim des del primer dia, des d'abans de tenir socis, que el primer any ja ens van fer confiança, i gràcies a això ho hem pogut tirar endavant. Uh-huh. I gràcies també a la cooperativa, perquè ens tenen com a casa seva, i bueno, ens estan cedint la sala. Per tant, sí que ho vull dir públicament, que tothom sàpiga el que estan fent per nosaltres. Mm-hmm.
Sílvia López, presidenta de l'Aula d'Extensió Universitària de Calella, gràcies i fins aviat, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho han dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Finca City. Promocions, compra, venda, lloguer, pisos, cases, locals i tots els tràmits i serveis relacionats amb el món immobiliari. Finca City. Passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 36 62. I atenció a les jornades mensuals de portes obertes que organitza Finca City. Més informació al web fincacity.com.
Sabies que a Catalunya cada setmana neixen 14 infants amb un problema al cor? Un de cada 120 naixements. El 6 d'octubre puja al Parc d'Atraccions Tibidabo i celebra la 25a Gran Festa del Cor en suport a aquests infants i les seves famílies. Informa-te'n a la web de l'Associació de Cardiopaties Congènites. No te la pots perdre.
Amb la col·laboració de Ràdio Calella Televisió.
En el casc antic de Calella, restaurant Luna Gautxa. Un establiment que et captivarà per la varietat i qualitat de les seves especialitats per dinar o sopar, descobrint especialitats de l'Uruguai o assaborint-ne de més properes. Amanides, pastes, graellada de verdures, graellada criolla, carns a la brasa, marisc, paella... A la plaça de l'Ajuntament, restaurant Luna Gautxa. Calella. Informació i reserves al 93 769 1946. També ens trobareu al Facebook. We
are Ràdio Calella.
Aquest diumenge el Parc d'Atraccions del Tibidabo obrirà portes per la 25a edició de la Festa del Cor, una festa que organitza l'Associació i la Fundació de Cardiopaties Congènites. Avui en volem parlar aquí a la ciutat i és per això que aquí al plató del programa ens acompanya la Gemma Solana, que és la psicòloga de l'associació. Ho he dit bé?
Solsona.
Solsona. Imagina't, ja li he canviat. La Gemma Solsona i la Míriam Marré. Què tal, noies? Com esteu?
Molt bé.
Bé?
Gràcies.
Una festa enguany amb el lema ahir, avui i sempre, junts en cada batec. Ens pots explicar, Gemma?
I tant. Mm-hmm. Nosaltres fa 25 anys que vam començar, l'entitat va néixer arrel d'un grup de pares que veien que parlant entre ells s'ajudaven no només a portar millor la situació de tenir els seus fills ingressats en una UCI sense saber quina seria la seva evolució, sinó a mobilitzar recursos també, no? Pues a veure que bueno, pues un havia trobat una solució per un tema determinat. Llavors, bueno, arrel d'aquí va néixer l'associació, per optimitzar la qualitat de vida dels seus fills, òbviament, però tot i així, des del primer any que fem una gran festa per celebrar la vida.
Celebrar la vida.
Sí, perquè sí, la cardiopatia congènita és una malaltia que fa molta por. Quan tens el diagnòstic, l'impacte és molt gran, perquè t'estan dient que el teu fill té un problema de cor. Té un problema de cor, el cor és el motor del cos, ja podem imaginar, no?, quins són els primers pensaments que passen pel cap dels pares. I moltes vegades és una por real, El primer any és un any molt de lluita i de supervivència. Per això, com que després veiem que són nanos que viuen, sobreviuen, que tenen una bona qualitat de vida, ara l'índex de mortalitat en la infància és un 10% ja només. Ha canviat molt en els últims 40 anys. Llavors, des del primer any que vam començar, que vam tenir clar això, no?, que volíem fer una gran festa per celebrar la vida. Llavors, clar, fa 25 anys, aquesta és la 25a gran festa, i ara la fem al Tibidabo, des de fa molts anys que la fem al Tibidabo, i el lema és ahir, avui, sempre, precisament per això, no?, perquè ja fa 25 anys que caminem junts, que caminem gràcies a totes aquestes famílies i a favor de totes aquestes famílies, òbviament, no? Llavors la idea és, doncs, un petit homenatge a tota aquesta història, no?, i per això junts amb cada batec.
I una d'aquestes famílies és la de la Míriam. Sí. Oi, Míriam? Sí. Ja coneixem la història de la Míriam, però sempre hi ha algú que per primera vegada ens veu. Pots explicar
la història?
El que va passar, sí.
Bueno, doncs l'Adrià va néixer amb una cardiopatia congènita.
Tu van diagnosticar quan estaves embarassada?
No, va ser després. Yeah. Hi ha la Maria Àngel Joanús, que és el nostre àngel de la guarda a casa, vull dir que família de Calella, que en aquest moment treballava en aquell moment a l'hospital, va ser qui va veure que l'Adrià estava blau i la que ja va agafar i el va portar en el pediatre.
Quan tenia el nen?
Acabava de néixer.
Ja.
No tenia ni el dia.
Ostres.
Ella va detectar que el nano no, i llavors ja el va agafar, el va baixar baix amb el pediatre, que justament era el doctor Carpena, que en pau descansi, i ell, doncs, ja li va fer totes les proves, tal i qual, ja el va ficar a la incubadora, i ràpid, cap a la Vall d'Hebron. I jo aquí.
I tu aquí? Se't van emportar el nen?
Sí. Bueno, però llavors, gràcies a Déu, doncs, jo vaig tenir un part molt natural, sense punts, aquestes coses, i en aquell moment van dir, si vols agafar l'alta, doncs vaig agafar l'alta i me'n vaig anar cap allà.
El nen té ara?
18.
Bueno, el nen.
Cap al 19.
El nen que ja porta cotxe, no? Que l'altre dia vaig parlar amb ell i em va dir que ja porta cotxe,
bueno,
no?
Se'l acaba de treure. Molt bé. Acabat del forn.
Molt bé.
Un nen... Són altres inquietuds, però molt bé.
L'Adrià pot fer vida normal, Míriam?
Sí.
Totalment?
Sí. Bueno, ell sap el que té i... A veure, és el que diem des de que amb aquests 18 anys és un aprenentatge del seu cos i de la seva vida. I gràcies als metges, gràcies a l'associació, amb les experiències que... Clar, jo sempre he anat mirant els pares que van per davant meu. Clar, no pots agafar un model del veí que està perfecte quan tu tens un nano que té un problema, i gràcies a l'associació dius, mira, han explicat la història del fill, que potser viu a Lleida. I clar, dius, va per 2 anys davant del teu, a veure què fa, o com ho porta.
I a veure com està, com ho porta.
I com ho porta,
clar.
I dius, hòstia, que guai, no? Clar. Vull dir... t'enlluernes, doncs, amb el camí que tens, i vas... Però bueno, molt bé.
Perquè poder posar en comú aquestes preocupacions de la família suposo que és clau.
Sí. No, Gemma? Clar, nosaltres som un equip tècnic, som psicòlegs, som psicopedagogs, tenim treballadors socials, però una de les bases de l'entitat, que és la més forta, és el compartir experiències. Clar, nosaltres com a professionals podem acompanyar, podem ajudar, però és el que diu la Míriam, el mirall és qui ha passat per lo mateix que estan ells, no? Llavors, tenim espais de trobada, tenim espais de pare, trobades presencials, trobades online, a nivell de les xarxes de la web compartim històries com la teva, que n'hi diem, que és un apartat que cada setmana publiquem històries escrites per les mateixes famílies, pels mateixos pares. I això és una mica, doncs, el referent que tenen ells, no? De veure que malgrat les dificultats te'n surts, tires endavant, pots aconseguir el que vols, tot i que a vegades no sigui de la manera estàndard, no? De dir, no és el camí directe. Vull dir, tenim nanos estudiant medicina que no van fer el batxillerat, no van poder fer el batxillerat perquè no se'n sortien, perquè a vegades per problemes d'oxigenació aquesta part blava que diu la Míriam, no? Això és per problemes d'oxigenació durant l'embaràs i en primera infància. A vegades no és tan fàcil d'arreglar com va tenir l'Adrià, no? Que va tenir sort que de seguida el van poder operar. A vegades hi ha nanos que els hi costa més. Aquests problemes d'oxigenació poden donar repercussions després en aprenentatges, en nivells d'atenció i tal. Bueno, doncs tenim una noia a Girona, per exemple, que està estudiant medicina i que va entrar per cicles. Per què? Perquè per ella era més fàcil. Un cop a medicina, aquests problemes d'oxigenació que han fet, que ella s'ha hagut de dedicar segurament molt més que les seves companyes, que els seus companys, però ha provat igual, vull dir, ara s'està preparant pel MIR. Llavors és el que diem sempre, no? A vegades el camí no és el directe, no és el més fàcil, però si realment és el que volem, segur que trobarem la manera d'arribar-hi, no?
Míriam, anaves a dir alguna
cosa? No, té tota la raó.
Hi ha algun hospital de referència a Catalunya en quant a malalties congènites?
Home, hi ha Sant Joan de Déu, sí? I la Vall d'Hebron.
Són els de referència?
Sí, bueno, sí. El que passa que suposo que, no, que cada metge que et tracta com a pediatra et delega en el seu, en el seu, no? A mi em va tocar la Vall d'Hebron perquè en Carpena estaven allà, el seu equip tècnic de cardiòlegs o...
Perquè tu vas tenir el nen aquí a Calella?
Sí, sí, sí. I ell em va delegar directament, vull dir, no em va dir on te'l vols portar, no, no, cap allà i cap allà, vull dir, i molt contenta, eh?
A nivell de salut pública, els hospitals de referència d'intervenció quirúrgica són Sant Joan de Déu i Vall d'Hebron. Tenim sort que cada vegada més hi ha unitats de seguiment i de control territorials. A Girona, per exemple, en tenim, a Terrassa en tenim, a Sabadell en tenim. Vull dir que es van obrint unitats especialitzades en cardiologia pediàtrica i en cardiologia congènita de l'adult, que és la població que ara també està tenint cada vegada més necessitats perquè són nanos, que és el que diem.
Que es fan grans, no?
Exacte.
Clar. Com és el cas de l'Adrià.
Que fa 40 anys van començar a operar sense saber massa on anaven, però ara ja ho tenen molt apamat, ara ja ha evolucionat molt l'especialitat. Per tant, ara ja veiem que arriben a la vida adulta amb una qualitat de vida cada vegada més bona, que és l'objectiu, però que, bueno, mèdicament, evidentment, tenen unes necessitats diferents que el que són les cardiopaties adquirides, les de l'adult, les que es coneixen més, no? I per això ara estem lluitant molt amb les unitats de cardiopatia congènita de l'adult, que és on anirà l'Adrià ben aviat. Encara està materno-infantil, l'Adrià?
Fem el canvi aquest
ja?
any.
Ja us han canviat,
sí?
No? A la UCA, sí. A Vall d'Hebron.
A la UCA.
Sí, la
Clar, parleu de... amb unes terminologies que, que desconeixem.
La unitat de cardiopatia congènita de l'adult.
De l'adult. Quantes operacions, l'Adrià?
Una pal·liativa, dos cor oberts, i ara fa pel gener... un cateterisme que li van arreglar una estenosi pulmonar.
Ja, i és, amb això acabem? O no se sap?
No. Ja. En principi no, perquè ell valvular s'haurà de canviar i si s'ha de posar alguna cosa més que ara funciona sense res, pues, ara té el camí preparat per el que diu, el seguiment, però mentre tot funcioni per natural i vagi fent...
I ell com ho porta tot això? Com ho viu? Suposo que amb naturalitat,
sí.
Perquè no deu haver conegut una altra cosa.
Clar,
ell,
no? Ell ha viscut,
clar,
ells
no
coneixen
això,
res,
no? És
la
seva
vida és aquesta.
Clar, clar.
Vull dir, és allò, ells viuen pues, entre hospitals, vull dir, quan veníem aquí a Calella sabien que teníem que agafar un joc de cartes i quan anàvem a Barcelona ens enduíem la pilota, vull dir, saben les esperes, saben...
Clar, és el seu dia a dia,
és
no?
És el dia a dia, clar, n'hi ha que tenen estades molt curtes, n'hi ha que tenen estades molt llargues... Cada família, cada nen, cada cas, cada...
Clar, per ells és lo normal, ells han nascut amb això, vull dir, ells estan habituats a tenir una cardiopatia, no? A anar al metge.
Clar, no han conegut una altra cosa,
clar,
no?
L'altre dia parlava amb una noia de Terrassa, no? I em deia, bueno, però és que per mi és lo normal anar al seguiment cada 6 mesos. Diu, la que pateix és la meva mare, em deia, no? Perquè ells tenen molt clar que realment qui més pateix són els pares. Els
bueno,
pares...
clar, és que hi ha molt... Jo crec que com... els que són pares o mares, o fins i tot els que no ho són, es poden imaginar el patiment que suposa tenir una criatura i que et diguin que té una malaltia al cor, no? O qualsevol altra malaltia.
Però per ells és lo normal, ells ho porten integrat en la seva vida, en la seva quotidianitat, i evidentment hi ha moments que són reptes, eh? I hi ha moments de molta frustració i de molt, i per què jo no? I per què m'ha tocat a mi? I evidentment quan se n'adonen, no?, de que no tothom té una cardiopatia o que no tothom porta la cicatriu, sí, sí, la cremallera que diuen ells, no? Que a vegades infantil ens trobem nens que els hi pregunten i tu per què no tens? La, saps?
Ah, sí?
Clar, perquè clar, és lo normal per ells. Ells despullats s'han vist sempre amb la cicatriu, no? I quan veuen altres nens diuen i tu per què no ho tens? No? Sí. Això reflecteix realment la normalitat que és per ells, no? Tot això.
Pues sí, és veritat.
Sí.
Sí?
Sí, llavors... però és una època, que te pregunten. Però jo me'n recordo, i a mi això, quan que se me n'anirà? Jo deia, sí, però és petit, que li diràs, sí, que he dissimulat, ara amb els quatre pèls que tenen, que els hi queda bé i tot. Què vols que li digui, pobrets?
Digues que sí, clar.
I m'ho puc estar, ai, fills.
I tant que sí.
Ens hem de positivitzar molt l'estat.
Exacte, a veure, és diferent, suposo, que el cos d'un noi, en el que és el meu cas, que el d'una noia, però jo veig que hi ha moltes noies que també... se'ls hi veu el tros d'aquí dalt i ho porten molt natural. És que avui dia ja estèticament...
Ja estem molt de tornada,
Jo trobo que era abans, que veies una cosa rara i anaves... Clar. Ja, és que és una... Bueno, per mi és una cosa normal. Mira, jo veig allò una punta que surt per aquí i dius, mira, una altra.
Sí.
Després el meu cap pensarà per bé, per mal, d'allò, però vull dir... Dius, ostres, un altre. Vull dir que no és el meu el cas sol, no? Penses, ostres, i per què aquest també?
Però perquè per nosaltres és normal.
És normal.
Però la societat, en la població general, sí que és un tema que s'ha de seguir treballant, Perquè ells, sobretot a l'adolescència, a la vida adulta jove, sí que se senten molt observats, I molt allò de mirades d'ai pobret o mirades de què li passa, perquè clar, hi ha nanos
de compassió,
que tenen
no?
moltes cicatrius, clar. I llavors, bueno, doncs això és un tema que hem de seguir treballant entre tots, de dir, bueno, tenir una cicatriu per nosaltres és una senyal de guerra vençuda en qualsevol cas, és una senyal de victòria, és una oportunitat de vida, no? Com a tal, doncs és quasi un privilegi tenir-la, no? Llavors rebre aquestes mirades de compassió és molt dur per ells.
A la consulta de psicologia, què venen més, els nens afectats o els pares?
D'entrada, els pares. En el moment del diagnòstic, pensa que és durant l'embaràs cada vegada més, gràcies a l'avenç de les tècniques, o el naixement o el primer any de vida. Llavors, qui atenem és els pares, evidentment. Quan els nens comencen a preguntar, quan s'han d'enfrontar amb una intervenció quirúrgica, sobretot a cor obert, no? Que són més dures, que se'ls ha de preparar més, llavors és quan comencem a treballar amb la mainada, o bé a partir dels 6 anys, que és quan comencen a venir de colònies. Dels 6 als 18 tenim colònies.
Unes colònies especials per ells?
Sí.
Per què?
Bueno,
perquè han de ser especials?
No són especials, Són obertes, però són pensades per nens amb cardiopatia congènita i els seus germans, els seus amics, el veí, amb qui vulguin venir, no? Però la idea és aquesta, normalitzar la cardiopatia. Moltes vegades se senten sols, se senten el que deia la Míriam, és que només em passa a mi això? L'índex d'incidència és molt alt, és un de cada 120 naixements. Llavors hi ha molts nens amb cardiopatia. Per nosaltres és molt injust que se sentin sols, no? Que pensin que són els únics que els hi passa això. Llavors els espais de trobada, fins i tot les colònies, no? Són espais on ells poden intercanviar la seva patologia, la seva necessitats des de la normalitat, no? I allà descobreixen pues, que això es medeixen les cicatrius, a veure qui la té més llarga, no? Que diem, en plan de a veure tu quantes en tens, no? Jo tinc aquesta, jo tinc aquest, jo, saps? Però des de la normalitat, a la piscina, i els veus a la piscina que es busquen i es rebusquen les cicatrius.
Ah, sí?
Sí, sí. Però és maco, vull dir, és l'objectiu,
bueno,
no?
Bueno, normalitzant.
Clar, i els que no en tenen, doncs es comencen a buscar cicatrius, en plan de no, jo també, no?
L'Adrià ha tingut aquesta sensació de trobar-se sol?
No.
Us ho heu fet saber alguna vegada?
O heu notat? No us ho heu fet saber, però jo no. Ell, gràcies a Déu, bueno, jo també... També el que diem, hi ha moments que els pares impliquen molt. Jo suposo que amb el meu caràcter, amb el caràcter d'en Robert i els meus pares i tota la família en concret, hem tirat del dret. I jo crec que no, perquè jo vaig ser la primera que vaig anar a l'escola i ja això, pam, 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 per tot el que ha fet l'Adrià, he anat per davant i això, el diagnòstic, pim, pam, pam, i vull dir, i el que mana és ell. I llavors, clar, jo suposo que si entra una mare a matar, que jo dic, ja els queden així dient, vale. I llavors suposo que entre que la informació que els hi vas donant, tal i qual, tant a l'escola, la classe, quan el van operar, que feia segon curs, tots se l'han abocat. Sempre. I sol, mai. Jo crec que mai s'hi ha trobat sol.
Aquest any proposeu a petits i grans descobrir les dues cares del cor. Quines són aquestes dues cares?
Bueno, hi ha la part anatòmica, no?, de com funciona el nostre cor. Nosaltres tenim molta gent amb un cor diferent i el que sempre hem defensat és que es pot viure amb un cor diferent, no? Però a part de la part anatòmica, de com funciona el cor, dels batecs, de la respiració, de tot això, també hi ha la part emocional, no? I a dintre d'aquesta part emocional, no?, és com les meves emocions poden afectar el funcionament del meu cor. I aquí el que proposem és un joc, quan entren els hi regalem un cor de cartolina, amb unes activitats, amb uns jocs. Llavors, en aquest cor, en aquests jocs, el que proposem és un joc d'autoconeixement basat sobretot en aquest ahir, avui i sempre, en el sempre, no? En el optimitzar la qualitat de vida, el conèixer-nos, el saber com funcionem per tenir unes bones eines de cuidar-nos, no? I de prevenció, no? De prevenció en quant a, doncs això, a què ens convé per poder gaudir d'una millor salut, no? En aquest cas, a nivell de funcionament cardíac. I llavors, bueno, doncs parlem una miqueta de tot.
De les dues cares del
cor. Exacte, de la part més mèdica, anatòmica, alimentació, etcètera, etcètera, i de la part més emocional, no? De compartir les angoixes, no? Buscar referents, el que diu la Míriam, no? De dir... L'Adrià no s'ha sentit mai sol, però no. Perquè ells estan molt preparats per enfrontar-ho tot.
Bueno, preparats
tot.
No, però llavors, és el que dius, sí. Prepares la teva societat. Jo me'n recordo que estàvem amb els gegants, doncs tots els companys doncs ho sabíem, vull dir, sempre anar amb la veritat
no?
Per davant.
Clar,
vull dir, no s'ha de tapar, no s'ha de tapar. Sempre,
no, i a més que...
Escolta... L'Adrià era molt petit aquella època. Vull dir, en totes les activitats que hem estat, o estem, sí. Sempre la veritat per endavant. I això, i ja està.
Hi ha alguna cosa que els identifica? Alguna medalleta,
no.
Alguna cosa que en un moment donat d'urgència
si no
puguin saber?
Si no porten implantats dispositius, no. O sigui, és important reconèixer-los que sí que portin una pulsareta, una medalleta, quan porten marcapàs, quan porten desfibrilador o quan porten sintrom, que és una medicació anticoagulant que pot ser de risc en cas d'accident. És a dir, persones que portin algun aparell o alguna medicació que pot ser un risc en cas d'accident, sí que és important que vagin identificades. La resta no, estem dient que fan vida normal, que poden fer vida normal i que és important que la facin. Per tant, no cal.
En el cas de l'Adrià, porta algun dispositiu, alguna coseta?
No. No porta res, de moment tot allò.
El tema de l'associació, què ha significat per vosaltres, per la teva família, Míriam?
L'associació?
Sí.
Bueno, més que res a mi, perquè
per què,
com dius bé,
tu?
Sí? No, perquè a veure, és com tot, les famílies no estem preparades, quan et donen un diagnòstic així, tu esperes un fill sa com tothom,
sí.
Clar, ara sí que amb els avanços, ara estàs embarassat i tal, i ja te diuen el que tens, el que no tens, i encara que ho passis malament, es porta d'una altra manera,
abans,
amb la por
sí.
Igualment, sempre hi ha la por pel mig, però clar, de sobte tens una gran, la gran notícia que no és... que no tens un temps fa, vull dir, i acabes de parir, vull dir, llavors comences a conviure amb els metges, en el meu cas va ser així, i t'hi vas adaptant, t'hi vas acostumant, però veus que tu estàs en una depressió, però no ho veus, perquè clar, t'aboques només en el nen i el dia a dia, fins que veus que hi ha algú que no funciona, o que no ets la persona que havia sigut, o... I quan Robert va veure que jo ja no... Va ser ell que va dir, estàvem a la Vall d'Hebron, va veure el tríptic de l'associació i diu, i si ho provem? Diu,
provem-ho. Sí, sí.
I allà vaig anar, i allà la Rosa...
I va remuntar.
Em va agafar i sí. Pa, pa, pa.
La Rosa qui és? Una psicòloga també?
No, una mare també
una
afectada.
Mare. Clar.
I allà posa la cambada allò i bueno, des d'aquell dia pues, estem amb ells i no, clar que vaig remuntar. És el que diem, quan no coneixes cap més familiar... Penses que estàs sol. I no
bueno,
estàs
que dèiem
sol.
Abans, no?, de la importància de posar en comú les coses
quan...
per saber que no ets l'únic que està afectant, no?
Però clar, si és el primer fill, no tens coneixements, no?, d'allò, doncs el millor que es pot fer en aquest cas, ara ho puc dir-ho, és busqueu. Si a algun pare li passa, busqueu, que hi ha molta gent i ens podem ajudar mútuament, perquè és el reflexe del mirall de que jo ara tinc un nen de mesos o d'un any, en un cas així, però me'n puc buscar un nano que ja té 6 anys. I dius, aquests 6 anys com els portaré? I, hòstia, em dona una tranquil·litat, saps? De l'altra manera mai saps què passa.
Clar. Perquè quan neixen els nens així, ja de seguida els deriven a la vostra associació? o és una cosa voluntària de les famílies?
Sí, les famílies contacten
o els donen la informació.
Ells quan volen. Sí, moltes vegades els metges els hi donen la informació, en funció de com els vegin, d'afectats i així. Sí que a Sant Joan de Déu i a Vall d'Hebron i als hospitals de referència hi ha informació nostra, hi ha cartells, hi ha tríptics, i a vegades doncs, això fins i tot el mateix cardiòleg és qui els hi dona la informació nostra. Però que contactin o no, ja depèn d'ells.
És una cosa
voluntària. Exacte,
però
totalment
vaja,
voluntària.
Que l'eina la tenen.
Sí, sí, sí. Clar, i per nosaltres l'important és que el recurs el coneguin. Si en fan ús o no, dependrà d'ells, de si volen, si estan preparats, si realment ho necessiten. Hi ha molta gent que no ens necessita, molt millor per ells, no? Clar. Llavors, si realment ens necessiten i volen, que ens coneguin. Això és l'important, no? Que el que diu la Míriam, que busquin, perquè si realment necessiten més informació la poden trobar. Clar, nosaltres som una entitat que ens dediquem a lo no mèdic, a tots els àmbits, a nivell social, familiar, escolar, anem a les escoles a donar informació també, a nivell d'extraescolars, esportiu, doncs per optimitzar aquesta vida quotidiana, aquesta normalitat, en tots els àmbits, excepte el mèdic, que ja estan molt ben portats, no? Llavors, qualsevol dubte relacionat amb el dia a dia, segurament nosaltres, les nostres famílies, parlo de nosaltres com aquest cos, no? D'aquesta estructura de tots, els podem ajudar. Els podem ajudar a això, a tenir un referent, no?
Quantes famílies teniu ara mateix a l'associació?
No t'ho sé dir, cada any n'atenem a més de 1.000.
Déu-n'hi-do.
Entre hospitals, sí. Sí. El número de socis i així, no t'ho sé dir, m'ho inventaria.
Feia referència a les escoles. En general, les escoles estan preparades per tenir nens amb una cardiopatia? O hi ha feina a fer encara?
Hi ha molta feina a fer. És molt important que les escoles, quan tenen un cas amb cardiopatia, precisament el que diem, no? Que s'informin, que sàpiguen què vol dir i quines repercussions pot tenir en aquest alumne la cardiopatia. Perquè
no només és no poder fer esport en el cas de que no es pugui fer esport.
No.
És el que deia abans del tema de la
oxigenació,
no? Que això impedeix, no? A l'hora d'aprendre.
Clar, les repercussions a nivell neurològic poden ser moltes i molt variades en funció del tipus de cardiopatia. Clar, hi ha més de 300 maneres de malformar-se el cor. Pot haver una afectació molt lleu on la repercussió sigui només mèdica, amb la qual aquest nen farà vida normal des del moment zero, no? Fins i tot abans de la intervenció, i en cas que necessiti intervenció serà la repercussió més important, la cirurgia, però hi ha casos en què les cardiopaties són molt complexes i hi ha moltes dificultats a nivell neurològic. Hi ha problemes doncs, això, a nivell de desenvolupament, de creixement, d'alimentació. Molts passen pel CDIAP, pel Centre de Detecció i Atenció Precoç. Tenim problemes després a nivell d'aprenentatges. Llavors, són nanos que a vegades tenen un ritme molt irregular, no? Per aquestes variacions en l'oxigenació, igual que ens passa a nosaltres, que quan estem cansats ens baixa el rendiment, però amb ells es nota molt més. Llavors això desorienta molt a vegades els professors. Llavors és molt important que tinguin aquesta informació tant per allunyar-nos de la sobreprotecció, és a dir, per no posar-li un límit que no té, no? A nivell de dir, no, tu tens una cardiopatia, para, això no ho facis perquè et cansaràs. No, si el nen fa és perquè pot. I això és molt important. I per l'altra banda, a nivell de dir, bueno, és que no s'esforça prou, perquè clar, ahir m'ho va fer bé i avui no. Bueno, hem d'entendre que potser avui no pot.
Clar.
Que ahir sí que podia i ahir sí
i
que t'ho va
pot.
Fer bé,
sí,
però
sí.
Avui no pot. Llavors, no el matxaquis amb que no s'esforça prou, perquè aquí no està el tema. No? El tema està sempre amb la motivació, amb la capacitació, no? I amb que trobin realment què és el que els fa tenir enganxats. No?
Us hi heu trobat això amb l'Adrià, Míriam?
No, però el que jo dic... Sempre la informació per davant. L'Adrià justament està fent el cicle formatiu d'esports. Vull dir que el que diem, que sembla que no pugui fer-ho, doncs sí, si ho pot fer-ho, però sempre amb la informació, i jo sempre, des del que hi va fer el curs mig, doncs vam dir, vam portar el diagnòstic i, escolta'm, jo els professors d'allà ho van entendre la primera, vull dir, i ara aquest any que torna a fer el primer curs, ja li van dir, tu, el teu ritme. Què més vull? Vull dir, anem a estudiar per tinguer un títol per fer,
clar.
No perquè ell sigui el que matxaca, el que s'esforça,
sinó per ell dirigir.
Sinó ell dirigir.
Clar.
Llavors, ell ha d'aprendre a fer doncs, el handball, el futbol, el bàsquet, la piscina, el que faci falta, amb el seu ritme i prendre els coneixements.
És curiós que una nena amb una cardiopatia congènita justament triï, en aquest cas, un cicle d'educació... física,
sí.
No? En aquest cas, curiós.
Bueno, jo sempre dic, no? quan una cosa és que no, doncs ara tres tasses.
Clar, i tant que
exacte,
sí.
Si em dius que no puc, ara vull
més.
Ara vull més. No, però en el cas de l'Adrià, ell pot, vull dir, no hi ha cap mena de problema, no hi ha cap contraindicació mèdica.
No, no, mai.
És el que diem sempre, aquests nanos si fan és perquè poden. Llavors, mentre ells puguin regular el nivell d'intensitat de l'exercici, no hi ha problema. El problema és quan treballem amb sobreesforç. Per això moltes vegades els diuen no podrà fer competició, però bueno, això ens trobem que cada vegada, abans era automàtic, cardiopatia, no pot fer competició, i ara tampoc és tan automàtic, vull dir que estem veient que hi ha tipus de cardiopaties que sí que poden. Llavors, que són molt concretes, que són molt puntuals, sí, però ja estem sortint d'aquell tu no pots, no? Que és el que realment amb ells els bloqueja d'una manera brutal.
I els aparta.
I la confiança
perquè, de la societat.
Amb ells
no?
I a tots. Perquè
ells es coneixen el seu cos i quan diuen fins aquí arribo, s'aturen i la persona que està al costat, professor o company, amic, el que sigui, pues, se'l respecta. Bueno, fins aquí arribem, pues, aquí arribem, ja està. El que no es pot fer és un sobreesforç, però ja no en cardiopatia, encara que siguis una persona sana.
Bueno, el sobreesforç mai és recomanable, no? Doncs
pues ja està, que després ens busquem les malalties que no tenim.
I tant. Bueno, i per tot això calen diners, per mantenir una associació com aquesta calen diners. I aquí, la festa del cor d'aquest diumenge, no?
Exacte.
Va, expliquem una miqueta què passarà al Tibidabo aquest diumenge.
Bueno, aquest diumenge això, tenim la festa dels 25 anys, la gran festa del cor, que la fem cada any, de fet, és una festa solidària, això vol dir que de cada entrada solidària que es demani a taquilla, 6 euros són per l'entitat, per finançar tot aquest sistema d'atenció directa que tenim, atenció directa a persones, a famílies, a professionals, no?, per poder atendre totes aquestes famílies i poder donar sortida a tots aquests projectes, no?, que diem.
Perquè, perdona, Gemma, sou molts treballant a l'associació?
Som 9 persones, però tenim a tota Catalunya. Tenim 3 delegacions. Llavors, clar, jo, per exemple, porto la delegació de Barcelona Nord i Girona. Això què vol dir? Que amb poca gent hem d'arribar molt lluny, no? Llavors, bueno, tot això, i atenció a l'hospital, per exemple, que també és un projecte, el fem més agradables de les estades a l'hospital, i l'atenció a cor obert, tot això són projectes que realment necessiten de molt de suport a nivell de professionals, no? Allà tenim 2 psicòlogues a Barcelona, per exemple, no?
En el cas de Calella, feu atenció?
A l'Hospital de Calella no hi som, però perquè no hi ha... A vegades sí que parlen de que hi ha atenció a cardiopatia, a cardiologia pediàtrica, però no hi ha una unitat formalitzada de cardiologia congènita. Yeah. Llavors, no hi vinc, la veritat. Però a Sabadell sí, a Terrassa sí, a Barcelona pues, també, a Reus també,
Déu-n'hi-do,
a Girona també.
Déu-n'hi-do, deus passar el dia anant amunt i avall, no?
No,
jo
no ho faig tot,
anava a dir
no,
perquè...
Jo no faig tot, jo faig Barcelona, Nord i Girona.
Que Déu-n'hi-do, eh?
Jo estic molt al trueta, sobretot. Yeah. Sí, al trueta sí.
Està bé.
Llavors, això, la festa del cor, tornem, són 6 euros per entrada, que són... De fet, val molt la pena, vull dir que tots hi guanyem aquí, eh? Vull dir, sí que és important tenir en compte de que fins als 16 anys es paguen 6 euros per entrada.
Per entrar?
Sí, l'entrada val 6
euros.
Home,
és un regal, eh? Perquè normalment el Tibidabo, que està molt bé, però, home, barat no és, eh?
No, per això, que val molt la pena, surt molt a compte per tothom. A nosaltres ens ajuden i les famílies paguen menys. Llavors, fins als 6... aquests 6 euros són íntegres d'entrada solidària per nosaltres i a partir de 16 anys en paguen 26, que ja són 2 euros menys de l'entrada normal, i també 6 euros són per nosaltres. Clar, per nosaltres és molt important poder fer festes d'aquest tipus, ja no només per la part de fons, de captació de fons, de diners, sinó per tota la part aquesta que estem fent avui, no? De poder parlar de les cardiopaties, des de la normalitat, des del que la gent sàpiga, conegui que hi ha nens que neixen amb problemes de cor i que acaben fent una vida normal, no? I per això a nosaltres és molt important poder-ne parlar.
Quin superplan per diumenge, no? Anar a passar el dia amb la família al Tibidabo. No, Míriam?
Bueno, jo aquest cop pujo sola.
Puja sola? I l'Adrià no ve?
No, treballa.
Ah, molt bé.
Els altres se'n van a fer castells i jo dic que me quedo sola a casa. Me'n vaig a fer de voluntària.
Clar que sí, clar que sí. Perquè cada any hi puja molta gent?
Sí, molta gent i és una festa que requereix de molta gestió de voluntariat. Necessitem molta gent que ens vingui a ajudar.
Perquè els voluntaris, quina és la feina que fan?
Normalment és informació a cues. Aquesta part que diem de difusió, no? De que la gent sàpiga que hi ha nens que neixen amb un problema de cor i que demanin l'entrada solidària, perquè molta gent puja al parc sense saber
i no ho sap,
que
no
hi ha
sap,
la festa. Llavors, clar, que sàpiguen que hi ha la festa, a nosaltres ens ajuda en quant a difusió i en quant a fons, però amb ells també els ajuda en quant a economia familiar. familiar, no? El que dèiem, és molt car el Tibidabo.
Sí. Llavors, que no volem dir que no ho valgui, eh?
No,
està molt bé el parc, no, eh? Però realment val la pena,
bueno,
una entrada a 6 euros.
Tots els parcs d'atraccions són molt cars.
Sí, sí, sí. Però vull dir que la gent que faci, que fa temps que ha anat al Tibidabo, hi vagi, que sorprendrà, perquè és un parc que està preciós.
Sí, i
preciós,
ara que està
preciós, preciós.
Sí, sí, és molt divertit anar-hi. Té la part de museu de tota
és
la vida i té la part moderna,
però vull dir que està molt arreglat,
xules,
molt,
sí,
molt.
Sí,
és molt maco.
Sí, 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 val molt la pena.
I tant.
Val molt la pena. Llavors, tots aquests voluntaris són normalment de gestió de cues, el que diem informació a cues, a totes les taquilles tenir gent informant, i els estants, també tenim estants d'informació, de venda, de merchandising solidari. Aquest any tenim un market de productes que han fet les pròpies mares. Pues hi ha una mare que va fer una bossa d'un dibuix de la seva filla que va fer abans d'entrar a quiròfan. Pues tenim les bosses de la gala, no? La samarreta, les sudaderes de la Sara, que va fer també la seva mare per positivitzar tot el tema perquè estan pendents d'intervenció, no? I ha fet unes sudaderes de mou al teu cor, doncs vinga, també allà, no? Un altre ha fet book and rolls, bueno, doncs tota la, el que diem, no? Som entitat gràcies a totes les famílies, no? Llavors avui sempre junts en cada batec vol dir això, no? Que estem junts, perquè si no sols no anem enlloc,
no? Important, no es poden comprar entrades anticipades.
No. És tot el dia a taquilla.
A taquilla.
Sí, és el dia de la festa al parc, a taquilla. Qualsevol de les taquilles es pot demanar l'entrada solidària.
Molt bé, voleu aprofitar per fer una crida, que la gent s'animi? Va, Míriam,
tothom
que
tu
estaràs
venir,
allà.
Tothom que pugui venir, doncs cap allà.
A partir de les... Quina hora obre el parc? A les 10?
A les 11.
A les 11. Fins a ben bé a les 8 del vespre, no?
Sí, sí, fins a l'hora de tancar, no?
Clar. Sí, sí, fins a les 8. Sí.
Doncs què, aprofitem per fer una crida o no? Va.
Va,
no, jo no.
Pues va, que la gent s'animi.
Bueno, si no teniu plans, ara sí que ets a mirar càmera o no?
Mira, aquella d'allà és la teva.
Aquella, hola. Sí. Bueno, pues si no teniu plans per diumenge, i si en teniu, però valoreu que el projecte s'ho val, que nosaltres evidentment ho pensem, al Tibidabo podeu pujar el diumenge i podreu gaudir del parc a un preu molt més econòmic, i a nosaltres ens ajudeu moltíssim. A nosaltres i a totes les famílies de Catalunya, bueno, de Catalunya i més enllà, que t'anem més enllà, que tinguin un problema de cor de naixement. Famílies, persones, adults, nens i tot l'entorn.
Tot l'entorn.
Escolta, ens la quedem
tot
a la gent aquí, eh? Ens la quedem, eh?
I tu... Acabat la pena. Ja t'he dit jo, que fer la xerrada amb ella i en sap molt.
I tant, i tant. Molt bé, doncs, escolta, que us vagi molt bé. Que recolliu molts diners i que pugueu fer molta feina.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
I moltes gràcies
Fem una...
per convidar-nos.
Podeu venir sempre que vulgueu, eh?
Sí.
Només cal trucar a la porta, ja ho sap la Míriam.
Ojo, que m'ho apunto, eh?
Doncs mira, escolta'm, aquí estem oberts a tot. Fem una pausa, notícies i fem la tertúlia, com cada dia, a partir de les 11:04. Fins ara.
Interactua amb nosaltres.
Què ens hem fet? Hem traspassat tots aquells límits que vam marcar. I caminant hem descobert que els nostres somnis ara són reals. Què m'has fet? Que encens tot el meu foc. Què t'he fet? M'apropo a tu i perds el nord. Està clar, la història ens ha canviat. I ara què? I ara què?
Sense por, Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols o la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Si tens molts seguidors a les xarxes socials, ets una persona influencer. Però saps que en tinguis molts o pocs, pots ser sangfluencer? Utilitza la teva influència perquè tothom qui pugui vingui a donar sang a la propera Marató de Donants de Sang a Calella, divendres 4 d'octubre de 10 del matí a 10 del vespre a la Sala Polivalent de la Fàbrica Llobet.
Amb la col·laboració de Ràdio Calella Televisió.
InLingua, cursos d'anglès, alemany, francès, rus i espanyol, amb grups reduïts per adults, cursos a mida per empreses i cursos per a nens i nenes a partir d'un any. Inscripcions obertes. InLingua, mètode propi, professors nadius especialitzats, programes personalitzats, títol professional de prestigi. Informa't ara mateix al carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho hem dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creus 6, Calella.
Ràdio Calella.
Segueix-nos, comparteix.
facebook.com/Ràdio Calella.
@Ràdio Calella TV. Participa.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Passen 6 minuts de les 11, moment per fer tertúlia aquí a la ciutat. Avui saludem a la Teresa Márquez. Teresa, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Com ha anat l'estiu, Teresa?
Home, doncs jo crec que encara hi som, però bé, sí. Si és per temperatures...
No, però ja t'he dit jo que el nostre home del temps, el Quim Serra, ja dic que això té els dies
comptats. Pobre d'ell que no encerti, perquè ja et dic jo, tinc unes ganes de canviar l'armari.
Jo també. Josep Grima, què tal, Josep?
Molt bon dia.
S'estrena la tertúlia Miquel Campoi, que torna a la ràdio, després de Déu-n'hi-do els anys, que feia que no...
Sí, bon dia a tothom.
Bon dia, Miquel.
Bé, jo crec que 8 o 10 anys,
segurament. Ben bé, sí, eh? Ben bons com passen. I el Jaume Torré, no la Jaume? Ui, a veure, Jaume, torni.
Molt bon dia.
Ara sí, no et tenia descontrolat. Jo no sé per on començar, perquè ahir vam entrevistar l'alcaldessa Montserrat Candini i ens va donar doncs, tot un reguitzell de titulars. Algú vol destacar alguna cosa? Veu seguir l'entrevista d'ahir a l'alcaldessa?
Sí, sí,
doncs va, vinga. Te ha tocado.
Jo... No,
era la pregunta trampa.
No, jo penso que ahir, ostres, l'alcaldessa va estar molt bé, tenia un seguit d'informacions també importants. Ahir també era un dia molt, molt... era un dia molt significatiu i això també doncs, bueno, se li va notar aquest sentiment que ella també a vegades, el que deia ella, no? Que a vegades per dir les coses d'una manera no, sembla que no ho senti i ahir va estar molt bé. No, jo a mi el que també com a persona afectada, no? El que sí que em va... m'agradaria doncs, agrair-li a ella, a tot l'equip de govern, és aquest, aquesta mena d'exposició, aquesta mena de recull.
El memorial,
el
no?
memorial, que va anunciar. Vaja, com a persona que em va tocar directament.
Atonyinada.
Correcte. Bueno, em va alegrar molt, no?, saber que es farà un recull d'informació, d'imatges, per explicar el que va passar, que al final no és...
Que deixin un espai, perquè encara n'haurà de posar-hi més.
Sí, al final hi ha un espai, ha d'haver-hi un espai en blanc, perquè segur que seguirà la cosa.
Malauradament.
Malauradament,
i tant. Per
a Miquel, no sé com ho heu viscut això vosaltres.
A veure, el del memorial.
El del memorial, el tema de l'1 d'octubre de fa un parell d'anys.
No, començant per aquí, pel memorial. Jo crec que si les coses es fan explicant molt bé per què s'ha arribat a aquesta situació, doncs aleshores seria potser una mica més fàcil d'entendre. Què vull dir amb això? Vull dir que s'ha d'explicar també en aquest memorial doncs el que va passar el dia 6 i 7 de setembre del 2017 al Parlament de Catalunya, el que va passar el dia 10 d'octubre. Són coses que convé primer fer una mica de preàmbul, no?, per veure que, com s'ha arribat aquí. Jo que es faci, si es diu tota aquesta veritat, no?, i què feia la policia i la Guàrdia Civil aquí a Calella, perquè havien arribat, perquè s'havia arribat a aquesta situació també, que a última hora estaven complint amb una ordre judicial. Vull dir, si s'explica tot això, doncs pot ser una mica fins i tot educatiu, no?, però si només s'agafa la vessant aquesta de què va passar aquí perquè van sortir la Guàrdia Civil amb les porres, això és una altra història que jo no estaria d'acord.
Però, perdona, eh?
Ah, no.
Clar, jo això jo ho entenc molt si expliquéssim la història de la política d'aquella jornada, però aquí el que s'explica és el que va passar l'1 d'octubre a Calella, és a dir, no a nivell la Generalitat, qui sigui, ja farà o no una explicació sobre el que va passar o tota la història o això, d'acord, que es pugui explicar absolutament tot, perquè vull dir, és tot com va anar, no? Però que aquí a Calella s'expliqui el que va passar l'1 d'octubre, que al final no va ser una cosa menor, sinó que, ostres, jo penso que va ser un exercici molt ple, va demostrar molt bé com és la ciutadania de Calella, per bo o per dolent, però sí que és veritat que va passar alguna cosa, el que no podem fer és obviar-ho, i que després va passar tot el que va passar. Vull dir, la nit de l'Hotel Vila, que sortissin persones que anaven vestides com anem nosaltres ara, fins i tot amb xancles, i que sortissin a tonyinar la gent perquè estaven protestant, home...
Sí. A veure, el fet, per exemple, de que suposadament doncs, algú des de l'Ajuntament digués que parlés amb la direcció de l'hotel i digués que no es podia agafar la policia o que fes fora la policia, suposadament, dic, però això és una notícia que va sortir, que també s'hauria de dir, i una cosa important, o sigui, que la gent que va anar a l'Hotel Vila a protestar, una cosa legítima, no? Es pot fer, no passa res, no?
Cada vegada però, menys, és legítima, sí, pel que sembla.
No, bueno, a veure, hi van anar.
No,
ningú s'hi va dir que no.
Ho dic per la llei Mordassa, que cada vegada és més difícil.
Ningú s'hi va prohibir, però estem parlant d'això. Aleshores, clar, si només van a protestar pacíficament, no passa res. Si es posen de cara a cara amb la Guàrdia Civil i amb la policia, escopint a la cara, i insultant, doncs aleshores es pot entendre una mica, no dic que sigui, però es pot entendre la reacció...
No fumem això,
La reacció...
El que passa que jo Miquel, hi era.
No, sí,
jo no sé si vostè hi era, però jo hi era. Jo
no sé com es pot disculpar
això. I segurament, doncs, tu o vostè no era dels que anaven escopint a la cara...
No, i ja li asseguro que allà hi havia poca gent, que, de fet, érem molts els que estàvem intentant que allò no anés de mare, perquè l'únic que anàvem a fer era a dir-los que estàvem en contra d'haver picat els nostres veïns, els nostres cunyats, a les nostres famílies a Sant Cebrià, a Sant Iscle, de tot això, ostres, se'n va fer un gramassa, es van passar, i la nostra i el que deia la Teresa ara, no?, que cada vegada poder es pot menys amb aquesta llei Mordassa, amb aquell... No, estem amb tot el ple dret de poder dir-los que no hi estem d'acord, sí, i sense escopir-los, sí. Sense escopir-los. Però... El que passa que jo també m'agradaria dir que, ostres, si s'hagués escopit per part de la gent que estàvem allà concentrada, tant de bo hagués sigut el cuento al revés, però malauradament, i mira el que dic, que tant de bo hagués sigut que la gent concentrada hagués pogut escopir, perquè malauradament se'ns hi van pixar a sobre.
Ja sabem que respecte als manifestants, que possiblement molts hi anaven amb tota la bona fe, diguéssim, no? Però què passa amb això? Doncs que sempre hi ha uns radicals, I aquest moviment pacífic que ara tant es parla, no? Que som pacífics, nosaltres volem...
Bueno, és que no s'ha demostrat mai el contrari.
La Teresa m'està mirant d'una forma que...
No, som pacífics.
És que no s'ha demostrat mai el contrari.
Som pacífics, però quan? Se li tiren valles metàl·liques contra la policia.
Però no és el cas de Calella.
Aquí està, és diferent. És diferent. Però és diferent
aquí
perquè
a Calella,
jo
no, ja he explicat aquí a Calella.
Jo sóc pacífic i jo no justificaria mai la violència per res del món.
Però
és a dir, una cosa no treu l'altra. Sí, però passa, pot passar d'un costat i d'un altre, del nostre costat de moment no està provat. Sí. Del seu està més que demostrat, no només provat,
bueno,
sinó
que està demostrat. Calella, no, fora d'aquí està superprovat.
Però jo ara que parlàvem d'aquest memorial que es farà aquí a Calella, jo trobo que és importantíssim explicar la veritat. I la veritat és el que va passar.
Tota la veritat, tota.
Correcte, però tota la veritat del que va passar, no la veritat política, perquè llavors podríem estar mesclant temes que no tocaven, sí, ni per una banda ni per una altra.
Sí, però aquesta... aquí també hi ha molt de política,
sí,
eh?
Sí, perquè, perdoneu,
bueno,
però...
Evidentment.
Aquesta gent pacífica era la que l'endemà, o al cap de dos dies, estava tirant pedres contra els cotxes de la policia quan marxaven. En el parc, sí, pedres, això està gravat,
no,
està gravat.
No.
On? On està gravat? En el pàrquing del Mercat 2?
En el pàrquing del Mercat 2, quan marxaven els cotxes de policia.
I com és que no s'han vist això públicament aquestes imatges?
I tant que s'han vist, això ha sortit. Home, no em diguis que anaven tots...
No, jo no les he vistes, estic dient que no les he vistes, de la mateixa manera que he vist.
Busqueu, que precisament no se'ls va despedir amb aplaudiments.
També, ostres, no m'agradaria eclipsar, però també hi era, i ja t'asseguro, li asseguro, que
no va passar res,
cas,
que van sortir tranquil·lament.
No, tranquil·lament no. Altra cosa és tirar pedres.
Van sortir insultats.
Ah, aquí està. Aquí està.
Ara, un matís només. Un matís, eh? I des de la perspectiva de jo no hi era la nit de davant de l'Hotel Vila.
Jo tampoc.
Sí. Jo sí que hi era la nit davant de l'Hotel Montpalau de Pineda. Jo sí que hi era. I sóc amb això, jo sí que hi era, i la cara... i els crits de que no es deixen actuar de la Policia Nacional els tinc gravats a foc, val?
És que això és inconcebible.
Ens separava una porta que es anava obrint i es anava tancant.
Jo
només
que
això.
Que és...
No, i l'altra cosa és, només un matís, Miquel.
Sí, sí.
Els policies i els guàrdies civils són cossos de seguretat, cossos que estan entrenats per aguantar...
Perquè els puguin escopir
no,
la cara.
No, per aguantar les ràtzies... i els atacs, fins i tot, de la gent. Estan entrenats, o se'ls hauria d'entrenar per això, per aguantar. Si no, mirem qualsevol manifestació, que els posen a davant i aguanten amb aquella cara, eh? Els crits, els insults... Sí, estan entrenats per això. Però una altra cosa important, ells van armats.
Van armats. Que van treure les armes, també.
No.
Bueno,
però van
treure una, aquí sí que hi ha vídeos que ho demostren, que a Pineda van treure les armes. Aquí sí que hi ha vídeos que demostren en contra d'aquestes pedres, que demostren que sí que les van treure.
Que van ensenyar les armes.
Correcte.
Van ensenyar les armes. Però en qualsevol cas, no estem parlant de dues faccions iguals. Una cosa són la gent amb els seus insults, que podem estar més o menys d'acord. Però algun dia en parlarem del que és una manifestació pacífica, sense crits ni insults. Un dia parlarem d'això. Però l'altre és un cos armat, un cos entrenat per aguantar doncs manifestacions, tal. Te pot agradar més o menys, ho pots condemnar més o menys. Jo no hi estic d'acord que a determinades persones se'ls digui fill de no sé què i tal. Per què no? Perquè en el fons són persones com tu i a més s'escuden en el fet que ells estan rebent ordres. Que això sempre és... Jo m'escudo en que jo estic rebent ordres i per tant jo tinc tota la capacitat per acabar amb determinades actituds. Però estem parlant de dues coses que no són iguals. No pots posar en el mateix sarró gent que l'única arma que té és... els seus insults, les seves increpacions i tot el que vulguis, i l'altra, gent entrenada mira, per aguantar.
Sí. Us agafeu només aquesta cosa perquè no teniu cap altra, vull dir, només hi ha que és
però
important.
És la més important.
Que és important, però...
és la més important.
Quan
és millor, és que ens agafem això perquè és el que tenim. Vosaltres no us podeu agafar lloc perquè no teniu res.
Hi ha una frase que diu que... un dit, que és una frase fora de text, fora de context, és un pretexto, no?
Sí,
alguna cosa així. No? Us esteu agafant amb aquest fet puntual. Mireu, la meva opinió, sabeu quin és? Que l'alcaldessa i l'equip de govern, envers a, no dic dedicar-se, perquè òbviament tenen una feina i tenen altres coses, això no, però envers a pensar tant amb independència, amb pancartes que representen només amb una part de la població, recordem-ho.
Els que el van votar.
Envers, ah, sí, això sí.
Clar.
Envers d'estar pendent de si Calella està bruta o està neta, ara agafem i posem més foc, més llenya al foc, i un memorial. Escolta'm, que és important, que a vostè em sembla que li van tocar o no li van tocar. Mm-hmm. Però,
el van tocar força.
Però fort, un fort. Memorial, per favor. Un memorial. Per què ha fet? Quan està passant el que està passant. Quan
què estan, està passant, Miquel?
Quan estan tallant... D'aquesta data que vostè em parla, ocupació de...
Dels carrers, seran sempre nostres.
Ocupació de les autopistes, de l'ocupació de la via de l'AVE.
Això què? És terrorisme, això?
Nens de 5 i 6 anys posats a l'autopista al davant de tot.
Miquel, això t'ho puc demostrar jo, això és mentida. És una fotografia que es va treure de context i era un dia que es va tallar...
Això és el que vostè diu de treure de context.
Tenim les proves perquè va sortir... Si no recordo malament, d'un diari
l'ocupació de l'AVE també era una estava.
No, estem parlant de l'autopista, estem parlant.
Jo crec que
i que tornem a lo mateix, que no hem de parlar de la política o del què. És que aquest memorial parla de l'1 d'octubre, del que va passar a Calella. Sí, és a dir, sí. No es tracta de fer política ni d'instruir,
doncs,
ni que la gent pugui veure que...
Perdona,
és el que va passar l'1 d'octubre.
Perquè sigui una cosa neutral, diguéssim, neutral, en el sentit de dir estic dient la veritat i no estic dient...
No es pot
dient...
ser neutral.
Sí, clar. Escolta, el que tinc que fer doncs, és explicar per què ve, per què m'ha arribat a aquesta situació, perquè si no, no val. Perquè si jo ara li parlo del CDR i dels terroristes, vostè em dirà, sí, però això no. No, escolti'm, això s'ha arribat per una sèrie d'errors que hi han hagut abans.
No, parlem del terrorisme.
Error de la banda, quina banda?
Escolta,
quina banda d'error? Per l'error del govern central. Els errors són el govern central.
Vostè ha parlat de Pineda, jo puc parlar també de...
No, però parlem del terrorisme. Posem-ho sobre la taula.
Ja, però,
què és terrorisme?
Deixeu-me sentir un moment el Jaume Torrent, que no ha dit res encara.
No, jo veig que ells van parlant i ho trobo bé, el que passa que em fa gràcia, diu, bé, d'on te ve... El que no pot ser és per més que et provoquin, puguis treure una pistola d'espray i dir, bueno, és que a mi m'han insultat i m'han tirat una balla.
Això no ha fet ningú.
No, bueno, pilota de goma sí, però clar, era la balla. Però vull dir que no hi ha, o sigui, no pot ser que per una provocació la gent surti, el que va passar a Calella, amb la porra, es queden a dalt, vull dir que aquells escopinada no m'han rebre, van baixar, és que clar, si no vols veure, no t'interessa, no veuràs. Van baixar de dalt, amb les porres corrent a darrere, m'entén? I per què? Per què? Perquè... amb els de baix els insultaven, home, no pot ser que vagis, que tinguis una arma, perquè tu una porra d'aquest flexible, i tingui dret a fer-la servir quan vulguis.
Aquí I més a més de paisà.
Aquí del mal.
Aquí
i llavors no diguin que van rebre ordre, perquè allà no hi havia cap ordre.
Bueno, deixeu-me dir una cosa.
Aquí del mal. I ho trobo bé que ho posin.
Avui a la tertulia tenim la figura del supertertulià, que és Miquel Campoy, perquè sou 3-1, eh?
No, home, amb aquest tema hi haurà altres temes que no, però és que ha tocat un tema...
Però Miquel ja sap, i si no li deixem claríssim, que no té personal.
No,
la pròxima vegada...
Evidentment.
Vindré.
Però vindrem reforços.
No. Però vindré preparat per parlar de temes de Calella que interessen als ciutadans.
No, ara en parlarem. Ara en parlarem.
Perquè si el que hem de fer...
No.
Però és el memorial, no interessa el memorial,
a Calella?
Per mi el memorial no té...
Doncs vinga, passem a un altre tema que interessi Calella, va.
Per exemple, la neteja.
Vinga.
Ha fet referència a Miquel Campoy, l'alcaldessa ahir a l'entrevista va dir que no estava contenta de la neteja.
Bueno, deies un gran què?
Sí, què? No, que va dir que no estava contenta. A més, a l'últim ple ja ho va dir-ho, que investigarien i tornarien a parlar amb els de la...
Què passa amb les empreses de neteja?
Amb les empreses que s'estan passant una mica. No sé si hi ha Florentino al mig, perquè clar, entre...
Perquè els ajuntaments destinen molts diners a la neteja.
De qui és aquesta empresa?
De
la
neteja. Deixeu-ho del mercat.
No, però qui és el que té l'empresa aquesta de neteja?
Aquesta empresa crec que és Urbacer, em sembla.
Sí.
Però resulta que aquesta empresa, això que està fent ara, no és d'ara, eh? No és d'ara.
No, és veritat.
Jo crec que fa un any i no sé què, vaig venir a una ciutat, el programa Ciutat.
Sí,
no sé.
Una entrevista.
Vale. I ja vaig dir el que estava passant, però no ve d'aquí. És que l'actual alcaldessa fa 8 anys que hi és.
Però fa 4 anys no estava tan brut, eh?
Escolta, i aquesta empresa...
El tema de la neteja de la ciutat està sempre en boca,
empresa,
eh?
Sempre.
Ja.
Un moment. I aquesta empresa... Com a mínim fa 4 o 6 anys que hi és, perquè això ho recordo de quan estava a l'Ajuntament.
Perquè els contractes sempre es fan com bastant llargs, no?
Sí, una miqueta llargs, perquè es pugui amortitzar maquinària, suposo, no? Però és una cosa que no ve d'ara. Que digui que sí, que ara està una mica brut, sembla que sí. No, una mica brut, no. Mireu.
I sempre coincideix al final de l'estiu, pregunto, eh? Vosaltres que us moveu en el món del turisme i així.
No.
Sempre coincideix, no. És a dir, aquesta crítica sempre acostuma a passar quan acaba l'estiu.
Mira, pregunto, quan és una ciutat turística has de tenir en compte que no és només els 6 mesos i que hi ha gent que hi viu, aquí no val a dir
no, però vull dir, la temporada està net i al final la temporada està brut. I potser el gruix de la gent que també provoca, perquè la brutícia no provoca sola, la brutícia surt.
A l'hivern també està brut.
Sí, però a l'hivern no hi ha turistes i també, hi ha zones
val, no, només per aclarir-ho.
Aquí hi ha dos factors. Un, i la veritat és que és també, jo considero que molt valent venir aquí a la ràdio i que la mateixa alcaldessa digui, no, jo no estic contenta de la neteja. Això, ostres, dir això, Déu-n'hi-do, i això demostra que com a mínim hi està una mica
ella
sobre, no?
Ella va dir que tenia un WhatsApp directe amb l'empresa... Sí. Però que la cosa
I ella ahir ho va dir també, que ell ja ho havia mostrat a l'empresa que no estava contenta de la neteja. Clar, aquí es fan uns convenis molt, molt, molt extensos, òbviament per lo que deia, per amortitzar maquinària, personal, infraestructura, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que també hi ha un factor molt important, i és que em dona la sensació que cada vegada respectem menys, que hauria de ser al revés, que hauríem d'anar cada vegada a respectar més el medi ambient. Bueno, i clar, cada vegada dona la sensació que respectem menys.
Ja ho va dir,
menys,
que no és més net aquell que més neteja, sinó que menys en brut. No?
Correcte.
Però, clar,
correcte.
Fins que arribem en aquest punt...
Sí. Però, sí, però quan,
si hem d'esperar que sigui bona la gent, no?
Quan vostè passa per davant d'uns contenidors que no s'ha recollit com s'hauria de recollir les escombraries i que allò està brut... Escolti'm, vale.
Per tant, seria més una qüestió mateixos, que falta control.
Els mateixos contenidors, crec que el contracte que hi ha amb Urbacer també contempla el que es netegin aquests contenidors.
Sí, i tant.
S'han d'aixecar, s'han de...
Per tant, el que s'ha de fer és apretar l'empresa si tot queda reflectit en el contracte. És tan fàcil com això.
Correcte.
No sé fins a quin punt l'Ajuntament, i ara em permetreu perquè fa força temps que no em dedico a la informació local,
potser el Miquel ens pot...
La força que té... per apretar a l'empresa quan no compleix les clàusules del conveni. Parlem del teu temps.
Fer complir les clàusules, però
per com això es fa complir les clàusules?
Escolti, és que allà ve detallat hasta quines zones de Calella s'han de fer diàriament, quines cada dos dies, i quines... Pues potser, dic jo...
No sé, amb l'experiència que vostè ha tingut en l'Ajuntament.
Per què us tracteu de vostè?
Ai, perquè ara m'ha sortit així. És que totes les entrevistes tractava de vostè.
Però potser...
És perro viejo, ja. Jo ja no sé, ja...
Escolta'm, per part del regidor corresponent de serveis, pues és el que hauria d'estar una mica al dato, dic jo.
No, una mica no.
No, hauria d'estar apretant.
Sí, el que també, amb això que comentava, una mica de clar, és que són molts factors, però sí, l'Ajuntament ha de poder apretar, i de fet l'alcaldessa que va dir que parlava directament, tots els que estem aquí coneixem com és l'alcaldessa, i segurament que tothom que ens escolti també, l'alcaldessa és una persona que quan s'hi posa ferma, ojo, però també jo entenc que això llavors passa factura, perquè quan hi ha un informe negatiu i tu tornes a presentar en un concurs públic, l'opció de guanyar és mínima, llavors això també ostres.
No es pot servir com a pressió per tal que facis bé la teva feina.
Evidentment.
Però escolta'm, no sé, és que parlem de que tothom...
Deuen haver-hi poques...
Si no fes bé la seva feina, si no hi hauria problemes.
Deuen haver-hi poques empreses que facin bé la seva feina. Perquè el tema de la neteja, des de que jo tinc consciència, que està sempre en boca de tothom.
Bueno, i seguirà estant, vull dir que és una cosa que serà un mal crònic que té la ciutat.
L'empresa té la seva part, evidentment, de responsabilitat, no? Però el que no es pot negar és que Si dediquem uns diners a l'Ajuntament, doncs a activitats o no dic inversió, etcètera, però com activitats o coses que potser aquests diners es podrien dedicar a una... Per exemple...
Això s'ha de fer més diners?
No? A veure...
Que apreten la planta dels hotels i el turisme... El turisme el que han brut bastant, t'estic assegurant jo, els bars, perquè el que parlàvem, l'hivern també és brut, però no tant.
Sí,
però
escolta'm...
Hi ha tanta gent.
Jo vinc molt al dematí, vaig a Blanes, així, a vegades passo a les 6 del dematí, escolta, la majoria de carrers llueixen, estan rentats, estan d'allò. A la plaça de l'Ajuntament, tot regat i tot...
Sí, el centre, sí.
Ja, però hi passes a les 6 de la tarda...
Escolta'm, jo visc al carrer Bruguera
i a primera hora
del matí està impecable.
I a les 6 de la tarda no es pot passar.
Però escolta'm, hi ha...
A les 6 de la tarda, bandes d'allò, gots de plàstic... ampolles de plàstic, clar, el veuen, la majoria cuida molt, vull dir que aquests alemans, els que siguin, el seu país són ser molt polits. Però jo t'asseguro que aquí es passen una mica.
Tu creus que són els turistes els que embruten?
No, ajuden. Al tanto. Ja, jo ja. No dic, perquè l'hivern poc o molt, també. Però l'estiu és un desastre.
A veure, fer una mica d'inversió, per exemple.
Que inverteixin també els hotelers.
Amb el tema dels contenidors de superfície. Hi ha a la zona hotelera, que aquí, aquesta sí que és una zona oblidada, per part de l'Ajuntament, en part oblidada.
Encara, Miquel? D'això n'havíem parlat fa molts anys, eh?
Tenim un tertulià que és el Toni Alabau, que això ho diu sempre que ve.
Amb la neteja, sí. Bueno. I contenidors amb superfície, quan allò perfectament, clar, passes a la tarda, no a la nit, ja.
A la tarda.
I allò està ple de porqueria.
Ja està.
Escolta'm, una petita inversió, o no tan petita, i soterrar aquells contenidors.
També.
Escolta'm, aquestes coses es poden fer, però per això s'ha d'estar pendent de Calella, i només de Calella, i a Calella. No.
Mira, jo passo... de Calella i de les coses que passen a Calella. Però el que passa és que hem de tenir en compte una cosa. Nosaltres tenim 18.400, 18.500 habitants.
Quasi 19.000.
Que no és la mateixa partida pressupostària a nivell general que si tinguéssim, per exemple, 22.000. Però, a diferència, tenim 2 milions de pernoctacions. Clar, això?
Sí, però això a l'hivern també passa en els contenidors, Grima.
Sí, bueno, està clar, El que passa que aquí també passa una mica perquè la gent, i ostres, jo val a dir que alguna vegada ha estat de cridar l'atenció, no tiren la bossa dintre del contenidor, o se'n van al carrer Església, aixequen la paperera i tiren en allà. Sí. Això és d'una falta de... Ostres, si al matí passen, netegen, perquè a més, ostres,
falta
es fa.
Falta conscienciació i és com tot, és com els gossos i tot plegat.
A Blanes mateix, quan vaig pel PES, que hi vaig a la tarda, allà sobre 3:15, però clar, ho fan i llavors els que estem molestant, els que estem passant es molesten. Però a tots els bars, sobretot el del passeig, que vas fins al port, tots els bars, a les 3:15 treuen el cubell de vidre, a 3:15, i passa el camionet i ping, ping, ping. Ara, el que anem a darrere també ens molesta. Si ho fan aquí, no sé què diria la gent que va amb cotxe o que...
Aquí es fa amb el cartró. No sé si és a les 10:45 del matí, passa el camió.
Però allà ho fan a tots els bars, A tots els bars, i els veig, treuen el cubell, que és un cubell tipus d'això de l'orgànic, però verd, i allà hi posen, el bars i els restaurants posen
segur ampolles. Segur que també tenen problemes.
Ara, i a 3:15 el treuen i passa aquell camionet petit.
Jo crec que els grans productors...
Perquè si ho fan al vespre, al migdia tornen a haver-hi.
Però els grans productors...
Tot això teniu raó, perdona, però hi ha un pressupost i és la dedicació que tu facis d'uns diners que hi ha, d'aquest pressupost cap a una banda o cap a l'altra. Ja està.
Sí, però a mi m'agradaria comprovar si amb més diners s'arreglaria la història.
Sí, és una qüestió de cèntims.
Miquel, sabem que aquí Calella s'inverteix en neteja. Altra cosa és que, vull dir, que no és una cosa que sigui d'inversió, i sabem com funcionen els pressupostos municipals, i que, vull dir, això és un pressupost que s'aprova anualment i que sabem el que s'hi dedica. I a més, tots els grups polítics poden fer les seves aportacions, i ahir ho deia l'alcaldessa en els últims pressupostos, de la no sé si va dir 11 punts que volien incloure, 9 se'n van d'allò, i llavors votes en contra. Vull dir que sabem com funciona un pressupost municipal. I per tant, ostres,
aportacions poden fer les que vulguin. Ara, després és qüestió de qui té majoria, si ho aprova allò o no ho aprova.
Però amb les anteriors majories es va fer. Vull dir, dels 11 punts que van proposar, se'n van acceptar 9, i dos d'ells no es van acceptar, no per res, sinó perquè un era competència del Consell Comarcal i l'altre de la Generalitat. Sí. Em vinc a referir que ja hi ha aquestes oportunitats per fer-ho. El que passa que justament, i ahir ho va posar molt en valor l'alcaldessa, la política útil, no? Que a vegades també és molt necessària, i jo penso que ella, i la coneixem, ella en fa d'aquesta, intenta fer-la.
Política útil també és, per exemple, quan hi ha un partit polític que diu... Escolti, més que d'aquesta partida d'inversió jo no ho faria, jo faria aquesta altra, i no ho accepten. Això també és útil per part de l'altre, però bueno, no entrem en política.
Fa molt de
política.
Això sempre ho he dit, ha sigut tota la vida, vull dir que com estaven a dalt el de Convergents i el PP ajudava, i com estaven l'esquerra també, tot era igual. El que deia l'oposició no podia ser.
És que ja ho dic jo, fa molt de fred.
No, que jo he escoltat sempre tots els plans, per la ràdio.
Deixeu-me dir alguna cosa a favor de...
Vull dir que és que no hi havia manera.
A favor de l'alcaldessa, però poquet.
Quina manera?
Però poquet.
Sí, no, que no. No, a veure, hi ha propostes que... Jo crec que els polítics de l'Ajuntament, a veure, no van allà amb ganes de fer-ho malament.
No.
Aleshores, quan per part de l'equip de govern, amb majoria o sense majoria, es presenten propostes que es considera per part de tots els partits que allò és interessant pel poble, es vota a favor. Uh-huh. Estiguis a l'oposició o no estiguis a... I, en aquest sentit, sí que moltes vegades propostes que havia presentat l'equip de govern de l'alcaldessa, doncs s'havia aprovat per part de gairebé tots.
Sí, això és cert.
Un altre dels titulars que va donar l'alcaldessa és continuïtat a l'Iron Man. Va dir que a partir de la setmana que ve, que s'obren inscripcions ja per l'Ironman de l'any que ve, signatura, és a dir, continuïtat per l'Ironman. Ho valoreu en positiu?
Home, jo em sembla que es vendran rendible, vaja, els
serveis
d'hotels
sí,
i restaurants, per mi veig que s'omplen bastant.
Ja no el tinc.
Bueno, però vull dir, però jo heu treballat i deu tenir amics, companys, que m'han dit que, carai, a més es veu la vista.
Sí, sí.
A més és un, no sé, jo diria un turisme... més tranquil, més, més diferent.
No és eixelebrat aquest.
Ara.
No?
Ajuda una mica a mantenir...
I és respectuós.
Sí, tots mengem pollastre i d'allò.
Sí. Home, per aquest cap de setmana hi han 3.650 inscrits,
Hotel, restaurant, hotel no, però el restaurant de tot
aquí... Ara, em perdoneu, però jo crec que per aquella gent que encara té dubtes de que l'Ironman pugui ser o no beneficiós en global per Calella... No estaria malament, que la Diputació d'això en sap molt, tornar a recuperar, no sé si en el seu moment es va fer, jo, em sona que sí, de fer un estudi aprofundit estudi de quin és el retorn econòmic de...
Sí, es va fer.
Veus?
Sí.
S'hauria de tornar, per d'alguna manera justificar amb papers, perquè la gent, això del paper, afortunadament jo el paper encara hi crec, però això del paper agrada molt, és a dir, nois... Aquella gent que pot fer la crítica del tot lícita sobre una prova esportiva que doncs, posa de la mobilitat de Calella, de potes en l'aire, tot el que vulgueu. Però quin és el retorn? Guanyen els hotels, guanyen els restaurants, guanyen els bars, no?
Es va fer un estudi de quin era aquest retorn i no sé si era la Diputació o no, de tota manera, d'un organisme que...
Del Consell Comarcal.
No,
jo crec que era de la Diputació. O de l'Escola de Turisme de Mataró, podria ser, no? Aleshores, clar, allò ho firma un doctor amb no sé què, amb història, una persona amb molts de títols, molt de cara, molt important, però a última hora que surt al carrer a fer aquella enquesta, doncs són estudiants de turisme o són persones normals que no tenen aquella... Què vol dir amb això? Que el que arriba al final... Doncs jo tinc els meus dubtes de que sí.
Però que no, vols dir que no es pregunta, no se segueix
sí,
el procés
no,
que
sí, podria sí, seguir? Sí, home, però la gent també pot contestar el que vulgui, no?
Ok, però és que això, sí, si sí, la base no, ja contesta el que vol...
No. Això passa amb les eleccions.
Això passa amb les eleccions.
On es pregunti, home, si tu preguntes a la sortida d'un hotel de 4 estrelles, potser... la interpretació no serà la mateixa que si surts d'un que ha vingut de motxilla.
Doncs posem en cas que s'haguessin de validar el procediment i la manera de les persones. Però jo crec que això ajudaria molt a clarificar.
Bueno,
no que
hi ha
una inversió,
no ha ajudat, no.
Es destina a això i dona aquest resultat.
Jo només si vull dir una cosa i ja us deixo parlar.
No, si tens fins a les 12.
Però cal que te'n vagis. No.
Escolta'm, l'Ironman, que nosaltres sempre hem sigut crítics. Nosaltres, vull dir, el meu partit i tal, però hi ha una cosa que està clara. Jo no estic en contra de l'Ironman. No ho he estat mai en contra de l'Ironman. El que sí que estic en contra és de que hi ha una falta total de transparència. Falta total de transparència. Per què l'Ajuntament ara li té que donar 150.000 euros quan hi ha 3.654 inscrits que estan pagant no sé quant? Feu els números. Quan hi ha...
Sponsors. No, l'inscripció és
quan,
prou cara.
Quan,
eh?
hi ha una sèrie d'ingressos, què és el que demano? O demanaria? Demanaria transparència en el sentit de dir un diguem-ne balanç de, per exemple, d'aquest de l'octubre, que és el més gran, no?
D'aquest cap de setmana.
D'aquest cap de setmana, doncs dir, escolta'm, això, aquests són els números, això són els ingressos, i ha costat tant. I aleshores l'Ajuntament podria dir, doncs mira, pobrets, no arriben, no? Paguem 150.000 euros. Però jo voldria veure els beneficis. I en el primer document que es va firmar, que es va signar, quan era la Challenge, que hi havia l'alcalde en Jué, hi havia un document que deia textualment, el tinc, si algú té dubte, que si no s'arribava a cobrir la despesa, l'Ajuntament pagaria totes aquelles factures, val? Que quedessin per pagar. Jo vaig demanar a veure un balanç per part d'Iron Man a l'Ajuntament, que demanés un...
Però en aquell cas era de Challenge, no?
Sí.
És que Challenge va acabar com el Rosari de l'Aurora, no? Els organitzadors de Challenge...
Però és que el funcionament és el mateix.
Fins i tot, si no recordo malament, i si no que em perdoni, però crec que quan l'alcalde era en Josep Maria Jué, va haver-hi un judici tot plegat, vull dir que la cosa va acabar com molt malament, no?
No, 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 però el funcionament, nosaltres després vam demanar el conveni, no se'ns va donar, i el balanç aquest. El que demano és això, transparència, si no hi ha això...
El que hem de tenir en compte és que l'Ironman no deixa de ser una empresa, és a dir, és una empresa que li va molt bé a Calella, com la majoria d'empreses que realitzen serveis per l'Ajuntament de Calella.
Subvenció,
aquesta empresa...
Subvenció pública.
Sí. Bueno, això en Miquel té raó.
Sí. Si estem d'acord. El que passa que el que estaria bé és fer aquesta investigació de quin és el retorn real, total, que hi ha cap a la ciutat de Calella.
Però també aquestes tenen aquests 150.000 euros, que és el que diu el Miquel, no?
Desconec quina és la xifra, No sé quina és l'aportació que es fa. El que sí que sabem és que és una empresa, com totes les empreses, i podem anar a buscar empreses com la que munta Arts d'Estiu a Pineda i a Santa Susana, vull dir, empreses que tenen un cert impacte i que al final no deixa de ser una inversió. És a dir, això no deixa de ser una inversió que hem d'estudiar, i jo penso que està molt bé això que deia la Teresa, no? Ostres, estudiem ben bé quin és l'impacte real que representa per la ciutat.
Però per tranquil·litat... Però
és veritat que 3.500 persones amb les 3.500 famílies, vaja...
Jo crec que ningú, en fi, no conec a ningú que estigui en contra, però per tranquil·litat de tothom, de l'equip de govern...
Saber que es destinen els diners.
Doncs clar, perquè...
A
més a més que hi ha molts voluntaris allà, és a dir, que hi ha molta mà d'obra, permeteu-m'ho dir-ho d'aquesta manera, que és voluntari, és a dir, que són gent que no cobren.
Sense el voluntariat, bueno... posaves l'exemple d'Arts d'Estiu, sí. Estan farts de dir que sense el voluntariat allò no funcionaria perquè has de pagar a tothom. Però clar. En qualsevol cas, amb això coincideixo tant amb
Josep.
Entre Josep i Joan. I amb Miquel, que mira, són dues, amb altres coses no estarem d'acord, però amb això sí. Vull dir, davant de qualsevol percepció de que pugui ser la cosa no del tot clara, escolta'm, clar. Transparència màxima. És el que s'ha d'exigir sempre en les administracions públiques.
Crec que a qualsevol entitat de Calella, em sembla que funciona
així, i tant.
Si us demana presentar...
Sí.
Mira, això en Jaume ens ho pot explicar bé, no? Jaume?
Cada any hem de presentar...
I en canvi, la subvenció que es rep, doncs és mínima.
El micro, Miquel, sisplau.
Ah, sí, perdó.
Ara, però una cosa, amb això tinguem-ho tots clar. La darrera decisió, per molt que es posin, és a dir, es justifiqui i tal, sempre hi ha algú que pren la darrera decisió de dir, endavant. Per algú altre, allò serà una bogeria. Com és possible que hagis tirat endavant aquest projecte? Perquè això passa, ho sabem tots, no?
Però això no va ser la senyora Candini, que va...
No, però jo dic que en qualsevol cas, per molta transparència que tots aquí estem d'acord en aquesta taula, que ha de ser màxima, sempre arribarà la decisió final. I davant de, doncs això, d'una justificació en papers, de que no, és que l'Ironman s'ha de tirar endavant, però sempre hi haurà algú que dirà, doncs no està prou justificat per tirar-ho endavant, perquè clar... Algú ha de prendre la decisió.
El que passa és que l'administració no ho permet, és a dir, igual que en un hoteler no se li demana quan ingressa, quin és el seu balanç, quan ingressa per cobrar-li la taxa d'escombraries, no, la taxa d'escombraries és la que és, òbviament dintre d'uns llindars, dintre d'uns valors, dintre de segons, però no se li cobra més, no? És el gran debat, jo penso, Al final, que les empreses...
Una cosa és pagar una taxa i l'altra és donar una subvenció.
Sí, però no li donarà, és a dir, tu no li bonificaràs taxes amb una empresa perquè guanyi menys. És a dir, tu li cobres el que hi ha. Ah, aquí està. Doncs això és el que jo dic, que ojo amb això perquè no deixa de ser una empresa i tu no li pots demanar a una empresa el seu benefici. Penso.
Home, si li has de donar subvenció, sí, jo crec.
Jo no demano un balanç.
Ja, però és que la subvenció no té res a veure.
No, però estan parlant de la subvenció. Que si ell dona una subvenció, per lo menys...
Jo el que trobo bé és aportar què és el que s'ha invertit.
En què s'han invertit els diners públics? És aquesta el quid de la qüestió.
No s'interpreti malament. No és un balanç de l'empresa que porta l'Ironman. És una relació. Diguéssim, a veure si ens entenem, la gent ho entén. Un tipus balanç d'explotació del que és l'Ironman de Calella. que el nom no és aquest, però... I si ho vols d'una altra manera, doncs despeses i ingressos de l'Ironman de Calella. No demano un balanç i un benefici de l'Ironman, que va. Però això sí, si vols 150.000 euros, a part de tot el que representa el personal de l'Ajuntament i tota la història aquesta, que això és una altra, doncs escolta'm.
Ja hem arreglat el món, ja està, veus? Que fàcil.
Però no m'ha quedat clar si esteu d'acord o no, sí, no?
Jo sí.
Sí, amb la
continuïtat.
Continuïtat, amb més transparència.
I aquelles accions que ajuden a desestacionalitzar, no? Això,
una altra paraula que fa mil anys.
No, amb això d'allargar la temporada, en un minut. Això no és cert, eh? No allarga cap temporada, perquè la temporada des de fa 40 anys és del mes de maig al mes d'octubre.
Sí.
El que sí fa...
És veritat, això, perquè l'Octoberfest sempre ha sigut el mes d'octubre, no?
És incrementar l'ocupació.
Aquí està, que en comptes d'un 60%, podeu tenir un 90% i pico, que això...
Dels hotels que agafen clients.
Correcte.
Mira el llistat de l'Ironman, quins són els hotels que agafen clients.
I l'Octoberfest encara continua sent rentable? Tot i que s'ha retallat, no? Abans eren 3 setmanes. Home, suposo que igual la demanda no és la d'abans.
Hi ha un cost aquí.
No, igual també la demanda no és la d'abans.
Igual costes, diu, això fora més ràpid.
Bueno, un cost. El pavelló ja està muntat. Vull dir, s'ha de muntar.
Sí, aprofitem el de la festa major, no?
Sí, s'aprofita aquest, que això està bé.
Home, ja cal que l'aprofitem, perquè és una cosa que també val molts diners, no? Està bé optimitzar-lo. Continua sent una bona aposta el tema de... Per cert, demà en parlarem aquí a la ciutat, que vindran de l'organització a parlar-ne, no? Però penseu que continua sent una bona aposta, també?
Home, és que porta 32 anys, no? Porta 32 anys. Jo penso que és aquell... També és un símbol, no? Jo, per mi...
Sí, jo crec que és més un símbol. No, ningú es planteja que desaparegui en tant que forma part de la història de Calella.
Home, el dia de la inauguració, l'embalat estava patat.
Ara hi ha altres puestos a la vora que en fan, també, que no en havien arribat a fer.
Però això és com sempre.
Però vull dir, com es va començar Calella, hi havia poc, vull dir, en el sentit que és com un de dir, ah, la festa de Calella... I ara hi ha altres puestos i poder anar retallant.
No sé jo si tenen la solera que tenen aquí.
No, home, no en tenen.
Igual és una sensació nostra.
La inauguració estava a tope. Jo vaig ser-hi dissabte i va estar molt bé.
Aquí tenen antiguitat, i clar.
No, però a més en aquests últims anys s'ha cuidat molt més l'estètica. No sé, a mi em dona la sensació que
s'ha fet
una retada de cara.
Sí, està més arreglat.
I la gent torna a estar, no sé... A mi m'agrada l'ambient.
I abans també era una cosa que es feia molt des del municipi.
No en aquests últims anys, eh? Vull dir, la festa de la cervesa, vull dir, això de
No, però quan van canviar d'organització...
Sí, però sí que és veritat que abans es feia molt, es gestionava molt des del poble, i ara hi ha una empresa, que és aquest World to Meet, em sembla que és l'empresa, no? Que demà seran aquí.
És la meva sensació, eh? No sé...
Sí, és que al final també havia, és a dir, havia de canviar, no? Perquè la normativa sanitària havia de canviar, han de ser restaurants professionalitzats.
A vegades anaves a la carpa de l'Octoberfest i era irrespirable.
Sí.
A part de que sorties d'allà amb totes les olors del menjar,
com arribava a casa,
es fumava.
Com arribava a casa, la dona em feia despullar el passiu.
Home, estranya. Encara que no et feia despullar a l'escala.
I amb la feina que tenia per treure la roba llavors... Però de fet sí, el gran balat estava diferent.
Estem parlant de coses que es feien ja fa 30 anys.
Sí, i tant.
Vull dir que no és una cosa d'ara perquè hi ha aquest equip d'Uber.
No, evidentment.
El que abans era la Challenge va continuar amb Ironman.
Va derivar amb Ironman, sí.
La fira ja hi era, la festa de la cervesa ja hi era.
Ahir no us he preguntat per la fira.
Al llarg de tot això, doncs, evidentment, es van introduint canvis.
Evidentment.
Però suposo que els hotelers en van bé amb el tema de l'Octoberfest, no? Perquè si no existís l'Octoberfest, creus que tancarien abans els
algun
hotelers?
Algun hotel, sí, possiblement.
Possiblement,
sí.
No?
Home, déu-n'hi-do les bandes que venen, eh? Vull dir...
Sí.
Vas a les tardes a la plaça de l'Església.
Vas a dir la família que
n'hi ha de molt bones, eh?
Molt.
Hi ha un nivell
els acompanyants.
És que són pràcticament professionals
no,
que venen a gaudir del seu d'allò, paguen per venir a tocar.
Perquè,
vull dir, jo ho trobo grandíssim,
perquè aquesta gent
no?
Venen aquí a un preu especial pel fet d'actuar a Calella
No, jo el que tinc entès, parlant amb un amic alemany, que em va explicar que el funcionament en allà de les bandes de música, hi ha molts municipis que tenen la seva pròpia banda de música. Aleshores, l'Ajuntament, d'allà, diguéssim, el subvenciona amb una quantitat, cada any. Però ells han de justificar que han actuat en diversos llocs.
Correcte.
Per tant, una forma de compensar, de demostrar això, doncs venen aquí a la festa de la cervesa, tenen algunes cerveses gratuïtes cada dia, no sé si una o dues o les que siguin, i a més, doncs, poden justificar
agafen punts.
Clar, han de complir amb unes actuacions.
Han d'omplir la tercera.
No, però vull dir...
La tercera de punts.
Sí, no, no.
És com el Baudis.
Tantes actuacions, tants punts, no?
O tantes cerveses, tant punts.
Home, si fos per cerveses, el primer dia estava...
Jo em pensava que venien a un preu més arreglat, que era una mica com una contrapartida. Mira, demà ho preguntarem. Com una contrapartida per venir,
no? No és el mateix que te vingui una família de 5 habitacions que te vingui una família amb 50 habitacions, no ho sé, eh? Sí, entenc que el preu deu ser...
Potser són preus tancats en tancament del
lloc. Jo no sé si l'organització després els hi paga alguna cosa o no. Això
ja, deu ser com els sardanistes, sí. Que venen els sardanistes i els fan unes ofertes per quedar-se a dormir dos o tres dies. Vull dir, però clar, aquests més, clar, és lògic.
Bueno, senyors, ja hem arreglat una miqueta... Ja hem arreglat una miqueta més la ciutat. La setmana que ve, més.
Això mateix.
Val?
Que tant de bo poguéssim parlar.
A veure si l'Ajuntament ens ajuda una mica.
La setmana que ve vindré preparat.
Molt bé, Miquel. Intentarem compensar-ho. A veure si trobem algú també. És que clar, costa, eh?
Sí, sí.
Penseu que costa molt obrir tertulians. Jaume Torrent, Miquel Campoy, Teresa Márquez i Josep Grima. Que tingueu bona setmana. Gràcies.
Igualment.
Igualment. Igualment.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Quan les dones anem a la perruqueria, una de les coses que més valorem és un tallat de cabell correctament realitzat i un pentinat que duri. Això ho trobem a Montana Perruqueria. Tallats de cabell correctament realitzats i pentinats que duren, siguin de l'estil que siguin. Montana Perruqueria, mans en ofici, experiència professional i respecte per a cada tipus de cabell. Montana Perruqueria de Montse Soler, carrer Bruguera, plaça de l'Església, Calella. Montana Perruqueria, pentinats que adoren.
Vine a jugar al pàdel. El pots practicar davant la platja, a les instal·lacions del Pàdel Calella Esport. Pàdel Calella, lloguer de pistes i escola de pàdel infantil i adults, base i competició. El Pàdel Calella disposa de terrassa, bar, restaurant i pàrquing gratuït per a clients. I atenció, del 18 al 20 d'octubre, torneig 8è aniversari, categories masculí, femení i mixta. Diumenge 13 d'octubre es faran partits classificatoris. Més informació a les xarxes socials. Vine a jugar al pàdel. Pàdel Calella, passeig marítim, Riarany dels Frares.
Si tens molts seguidors a les xarxes socials, ets una persona influencer. Però saps que en tinguis molts o pocs, pots ser sangfluencer? Utilitza la teva influència perquè tothom qui pugui vingui a donar sang a la propera marató de donants de sang a Calella, divendres 4 d'octubre de 10 del matí a 10 del vespre a la sala polivalent de la fàbrica Llobet.
Amb la col·laboració de Ràdio Calella Televisió.
Descobreix a Calella un lloc amb un sabor diferent. Xacolí Euskal Taverna, especialitat en pinxos d'autèntica recepta basca. Endinsa't en la tradició dels pinxos amb saboroses especialitats de Bilbao, com el popular Hilda, el pinxo basc per excel·lència. I per acompanyar la teva estada, t'oferim una completa carta de vins de qualitat amb denominació d'origen i de les marques més conegudes. Ara t'ho han dit, però quan visitis el nostre Facebook també ho veuràs. Xacolí Euskal Taverna, carrer Creu 6, Calella.
Recte final de la ciutat d'avui, 8 minuts per les 12. Dolors Lleuri, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb l'avanç de l'informatiu de la una, què teniu per avui?
Doncs avui ja anem a l'informatiu amb la convocatòria del ple per demà dijous 3 d'octubre, una sessió ordinària del ple municipal en la qual es presenten un total d'11 mocions, Sònia. Gairebé hi ha més mocions que no pas proposicions que presenten en aquest cas el govern municipal per portar-les a aprovació del ple. Una d'aquestes mocions és la que presenta Ciutadans perquè es pengi la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. Vaja, una moció, n'hem tingut constància aquestes últimes hores, que vaja, es debatrà en uns dies en què el tema de banderes, símbols i pancartes doncs, ha estat d'actualitat a la nostra ciutat. I això també perquè ahir, tal com informàvem des d'aquesta casa, ha tornat a desaparèixer la pancarta dels presos polítics de l'edifici de l'Ajuntament. Sembla doncs, que hauria tornat a ser objecte d'un robatori doncs, aquesta passada nit, no, l'anterior. Crec que ja gairebé hem perdut el compte, crec que ho comentàveu també avui a la tertúlia. Doncs bé, Ciutadans, que demanarà al ple que es restitueixi la bandera espanyola al balcó de l'Ajuntament. Una altra de les mocions que presenta és per ampliar la piscina municipal amb la construcció d'una nova bassa, d'una altra piscina. Ciutadans proposa que sigui en el lloc que ocupa ara l'aparcament de la piscina. Aquests són dues de les 11 mocions que, com dèiem, es porten a ple demà. De fet, en presenten tots els partits polítics, ja sigui en solitari o de forma consensuada amb altres grups municipals. Per exemple, alguns dels que hem destacat en la informació, doncs, que ja tothom pot trobar al web municipal, és l'impuls a la reordenació de la zona de l'estació de Renfe, en la que s'hi han posat tots els partits polítics. Estem parlant de la plaça de l'estació, el que passa que no és una plaça com a tal i batejada com a
tal. On hi ha els taxis, no?
On hi ha els taxis. Doncs tots els grups polítics municipals han consensuat aquesta moció, que el que pretén és que s'encarregui un estudi per la reordenació d'aquesta zona que hi ha davant de la Renfe, entre els carrers Anselm Clavé i Amadeu. I Esquerra i Calella en Comú, una moció als dos partits per fer palès el seu desacord amb la contractació del socialista Sofian Larusi, que, recordem-ho, es va contractar el passat mes de juliol com a assessor extern del govern municipal en matèria de transparència, bona governança i també relació entre els partits. Esquerra Republicana i Calella en Comú, això també es porta a ple demà, demanen la millora del servei de transport públic per carretera entre Calella i Pineda de Mar, el servei de bus, doncs, que connecta aquestes dues poblacions. I juntament amb la CUP, també Esquerra i els Comuns proposen que Calella es declari municipi amic dels animals, un municipi pet friendly. A la nostra pàgina web podran trobar-hi tot l'ordre del dia de la sessió ordinària de demà, que arrencarà a 6:45 del vespre i que serà retransmès, com sempre, per aquesta casa. Fora del que són l'apartat de mocions i dins l'àrea d'Hisenda, el que es proposa és la modificació del pressupost corrent per afrontar despeses generals, un càrrec que es proposa que es cobreixi amb l'actual romanent de tresoreria. Aquests són alguns dels continguts d'aquesta sessió de demà, sessió corresponent al mes d'octubre, sessió ordinària que inclourà preguntes per part dels grups municipals i també del públic que hi assisteixi, si així ho vol, com sempre. I avui també farem un resum del que va ser ahir la concentració de commemoració del segon aniversari de l'1 d'octubre, una commemoració que es va fer a la plaça que porta aquest nom, a la plaça del 1 d'octubre, en el que es va fer la lectura de la carta que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart van fer pública ahir, coincidint, doncs, amb el primer d'octubre, una carta i un manifest, doncs, que va ser llegit a diferents veus per part de responsables, representants d'entitats i també de partits polítics. Avui també, encara en la plana política, explicarem que la CUP de Calella està recollint aquests dies, ho farà fins diumenge, avals per la seva candidatura a les generals. Ha sigut notícia això, perquè és la primera vegada, doncs, que la formació independentista d'Esquerres, doncs, ha decidit, així ho ha fet el Consell Polític de la CUP després de consultar les bases, com és preceptiu segons el funcionament propi del que és la CUP, doncs ha decidit presentar-se per primera vegada a aquestes eleccions generals. Diuen, ens ha explicat Núria Freixas, doncs, que el motiu d'això és que entenen que cal donar resposta a la repressió i criminalització de l'independentisme i creuen que això es pot fer també des dels congrés dels diputats, on volen tenir-hi representació.
Molt bé.
Avui
ja
també,
per acabar,
doncs, sí, Arcadi Oliveres, avui, que torna a Calella per donar la conferència inaugural del curs de l'aula d'extensió universitària amb una doble circumstància, és que inaugurarà aquest curs, però també va inaugurar el que és en si l'aula d'extensió universitària, com et comentava la Sílvia López aquest matí, oi, Sònia? I, vaja, l'aula que compleix 10 anys va estrenar-se amb Arcadi Oliveres i avui, doncs, dona inici al seu desè curs també, doncs, rebent la visita d'aquest professor de ciències matemàtiques. I parlarem també de la piscina municipal, que Atenció torna a obrir els caps de setmana, molt després d'uns quants mesos tancada.
Molt bé, Dolors. Gràcies. Partida a la una, gràcies. I acabem amb la música de Don McLean, aquest cantant novaiorquès, que avui fa anys que va néixer, és del 45. L'any 71 publicava aquesta cançó, la seva més popular, aquest American Pie, el dia que la música va morir en referència a l'accident d'avió que varen patir Buddy Holly, Richie Valens i Big Bopper. Amb ells acabem. La ciutat avui ha estat possible, com sempre, gràcies al suport dels companys d'informatiu, les companyes d'informatius, i amb el suport tècnic avui del Jaume Riera i el Víctor Riera. Us ha parlat Sònia Muntanyola. Adéu, demà tornem a partir de les 10. Adéu-siau.